Doncs apa, que comencem setmana, ho fem amb el Dia Mundial de la Filatèlia, de, saps, de col·leccionar segells, que cada vegada és més complicat. És el Dia Mundial de l'Acordió, també. També és el Dia Internacional de la Osteogènesi Imperfecta, o com la coneixem, aquesta malaltia popularment, com tenir els ossos de vidre. Ja saps, les persones que tenen els ossos molt fràgils. I també avui és el Dia Internacional sense dietes. I per què hi és aquest dia? Doncs hi és perquè ens recorden que s'ha de crear consciència sobre el mal físic que et pots fer si t'exposes a estrictes règims dietètics que poden ser fatals, fins i tot. O sigui, una cosa és traure't sucres o traure't històries i portar una dieta més o menys equilibrada, i l'altra és, escolta, jo faig la dieta del, jo què sé, del pa amb tomàquet. Doncs vinga, pa amb tomàquet tot el dia. Doncs no, avui és el Dia Mundial per no caure en aquestes històries. Va, que sóc el Ricard Álvarez. Comencem des de Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Comencem setmana dilluns 6 de maig del 2024. És la setmana de festa major a la ciutat de Lleida, que arribarà el proper cap de setmana, però que ja és dies previs i ja es comença a respirar tot plegat. Meteorològicament parlant, doncs home, mira, ahir va ploure a la ciutat de Lleida. Ahir va fer de tot. Va fer sol, va fer calor, va estar núvol, va ploure, va haver una mica de vent, per tant, va fer de tot. Ara la tendència cap a final de setmana és dies assolellats amb pujada de temperatures. Que ahir va ploure i, home, no són quantitats fortes, però benvingudes siguin, perquè és que estem en època de que necessitem aigua. Van caure 4 litres per metre quadrat a Cervera, 5 a Tàrrega o a Tremp, 6 a Lleida, 7,5 al Carràs o a Vilanova de Meià, 8 al Pont de Suert, 9 a la Seu d'Urgell, 10 a Talarn, a Sort, a la Pobla de Segur, a Terradets, 11 a Senterada, a Capdella, 12 a Collegats, a Llimiana, 13 a Bóixols, 14 a Viliella, a la cota 1.500, 15 a Espot, a la cota 2.500, o a Barruera, i 21 litres per metre quadrat al Port del Comte, a la cota 2.290. Les temperatures mínimes d'avui han estat pràcticament totes per sobre dels 0 graus, menys a la cota 2.500 de Boí, que s'han quedat a 1 grau sota 0. A Baqueira, a la cota 2.500, mig grau positiu. I a partir d'aquí hi ha 6 graus positius a Capdella, 7 a Viella, 8,5 al Pont de Suert, 9 a Sort, a la Seu d'Urgell, Esterri, Daneu, a Bossòst, 10,5 a Solsona, 11 a Tremp o a Raimat, 11,5 a Cervera, Serós, 12 a Tàrrega, Alcarràs, 13 a les Borges Blanques, al Picat o a Guissona, 13 també a Lleida, Mollerussa i Juneda, i 13,5 a Balaguer. Què és el que ens espera pel que quede de dia i també de cara a demà? Doncs li preguntem a la Laura Vila des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Laura, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Al Pirineu el cel està ennuvolat o cobert amb xàfecs i tempestes ocasionals, i a la resta tenim intervals ennuvolats però sense descartar també xàfecs ocasionals. Les temperatures màximes baixen i marcaran 25 graus a Lleida, i el vent és entre fluix i moderat de component oest. Demà el Pirineu continuarà ennuvolat o cobert amb precipitacions que seran més abundants a la Vall d'Aran a la tarda, amb acumulacions de 40 litres per metre quadrat en 12 hores, i a la resta estarà poc ennuvolat amb alguns intervals de núvols mitjans i alts a la tarda. Les temperatures mínimes baixaran i les màximes al Pirineu també baixaran, però la resta es mantindran sense canvis. Marcaran 25 graus a Balaguer, 24 a Lleida, 19 a la Seu d'Urgell i 14 a Viella. Al Pirineu i a l'extrem sud el vent serà del nord i del nord-oest moderat, amb intervals de fort a la tarda, i a la resta serà fluix variable. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura. Va, que et poso el dia.
COPE Lleida. Estàs informat.
Cap de setmana negre, a la xarxa viària lleidatana, sense cap mena de pal·liatiu. Dissabte a la tarda, una dona de 39 anys d'Alcarràs i els seus fills de 3 i 6 anys es van veure involucrats en un accident de trànsit a l'antiga Nacional 2, o a la Nacional 2, direcció Lleida, a pocs quilòmetres d'arribar a la ciutat de Lleida. Un altre vehicle que circulava direcció Alcarràs, per entendre'ns, va envair el carril contrari i van col·lidir de manera frontal. Com a conseqüència, la dona de 39 anys va perdre la vida. El seu fill de 3 anys va resultar ferit crític i va ser traslladat a Barcelona. I l'altre fill de 6 anys va resultar ferit, però sembla que evoluciona satisfactòriament. Tot sembla indicar, perquè no se sap encara, però diuen, i per tant ho hem d'agafar amb pinces, que el vehicle contrari, que anava, hi anaven dues persones, que també van resultar ferides, el conductor anava ebri. Xoc frontal, t'endús la vida per davant d'una dona, d'una mare, i dic recalco una mare perquè qualsevol dia és dolent per perdre la vida a la carretera. Però és que dissabte, l'endemà era el dia de la mare, diumenge, ahir. I aquest conductor, presumptament ebri, es va endur a la mare i veurem el fill petit, que estava crític, 3 anys. Després la justícia, doncs ja sabem per on va. Que encara en aquestes alçades considerem que una persona, si dona positiu, és un atenuant, em sembla lamentable. Però lamentable fins al punt de que crec que és un error greu. Avui en dia, ja amb la informació que tenim i tants anys que fa que ens diuen que si condueixes no beguis, que donis positiu després d'un accident hauria de ser un agreujant, però a més seriós, eh? Seriós. L'Estat i les administracions s'han gastat un dineral els darrers 30 anys per explicar-nos que l'alcohol i el volant no són compatibles, tu miris per on tu miris. Ens han explicat de tantes maneres el tranquil que jo controlo, que això no és veritat, que per mi, insisteixo, eh? Qualsevol accident de trànsit, si el conductor dona positiu, hauria de ser un agreujant, però greu. Greu. Això va passar dissabte. Ahir diumenge, dos ferits crítics més en un xoc a Ponts, en un cap de setmana que ja el podem qualificar com a negre. Un dels ferits crítics en coma induït. També xoc frontal. Xoc frontal. Aviam, el xoc frontal pot passar per més d'una cosa. Pot ser una avaria mecànica i llavors sí que és un accident. Però si el conductor o conductora van distrets, ho anomenem accident, però no és un accident. És una negligència directament. Si el conductor o la conductora van beguts, drogats o el que sigui i no paren atenció a la carretera, insisteixo, tampoc li hauríem de dir accident. Ja és vaja, no sé, no diré que és intencionat, perquè suposo que tampoc té cap mena de voluntat de tenir l'accident, però vaja, és que no fa res per evitar-lo. Per tant, déu-n'hi-do el cap de setmana. Què vols que et digui? Que si surts a la carretera tinguis cura? Sí, però si se't tira un cotxe a sobre, què fem? Per tant, jo crec que s'ha d'endurir, s'ha de canviar alguna cosa, perquè la gent ja, és a dir, si tu ja saps que has de beure, doncs ho sento, que et porti algú, demana un taxi o qualsevol altra història, però no condueixis, no condueixis. I si és qüestió de que s'ha distret amb el dichós mòbil o qualsevol altra història, doncs insisteixo, quan pugis al vehicle, posa't el mòbil a un lloc on et sigui impossible d'agafar-lo i ja està, i s'ha acabat la història. I si no contestes un WhatsApp, doncs tranquil o tranquil, que quan paris ja el contestaràs. Perquè és que si no passen aquestes històries. En fi, déu-n'hi-do quin cap de setmana, eh? Déu-n'hi-do. T'explico de manera ràpida perquè avui tenim la tercera edició del Caragol Tour. Avui estan a Saragossa, ara farem ja la connexió amb Cosme García, el nostre enviat especial, però aquest cap de setmana han passat coses com, per exemple, que Pilarín Vallès ha creat un mural dedicat a la pagesia al Gargar de Penelles. L'organització del certamen destaca l'equip que formen els participants d'enguany. Ja saps que Penelles va ser un dels pioners aquest municipi on fer murals a les façanes dels edificis, que després l'han copiat a molts altres llocs, i si està fet amb bon gust, benvingut sigui. També aquest cap de setmana hem tingut la Fira de Titelles, la 35a edició d'aquesta Fira de Titelles, i escolta, els organitzadors parlen d'uns 45.000 espectadors. Ahir va ploure a la tarda, però així tot, bona afluència a tots els esdeveniments. I acabem amb una notícia econòmica, i és que l'atur s'ha reduït un 2,4% a l'abril a Lleida, percentatge que es tradueix en 367 persones menys, que fan que la xifra total d'aturats a la demarcació sigui de 16.792 persones. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cope Lleida. Bé, doncs, si ho mirem per quilometratge, han deixat la darrera aturada, la que cau més a prop de Lleida. I és que avui el Caragol Tour estan a Saragossa. Ja saps que aquest any van fer la primera aturada a Barcelona, la segona a Madrid i aquesta tercera a Saragossa. I no els hi donarà temps de més, perquè és que l'aplec el tenim en 2 setmanes i mitja. Com sempre, el nostre enviat especial que ha viatjat amb tota la comitiva de la FECOLL i que es troba ja a Saragossa. Cosme García, què tal? Bon dia.
Bon dia, salutacions cordials entre la seu vella i el templet dels Camps Elisis.
Molt bé.
Aquest que és sorprès.
Sí.
Perquè, clar, tenim aquí uns cargols que porten imatges que ho van fer els de Arts de Ponent amb el seu dia i que van ser diferents artistes i lleidatans. Jo, per exemple, sé que aquest de la seu vella ho va fer el José Antonio Ferrer Bordonava. Això m'ho sé de memòria. N'hi han hagut de tots, hi ha del Borlansa, hi ha diferents persones que tu coneixes perfectament, i hi ha diferents signatures. Però t'ho vull dir perquè avui estem... Tu saps el que és un casino?
Sí.
Bueno, pues com un casino d'aquestos, com el casino principal de Lleida, anem a dir, una cosa similar, perquè això era el centre neuràlgic de la ciutat de Saragossa, on venien aquí l'alta jet-set, i això pues, ho van comprar. Diuen que és del segle XVI, tot i que ha hagut reformes, i que ho va fer construir el secretari de los... en aquest cas de los reyes, vamos, de los reyes en aquell moment, o sigui, de los reyes catòlicos, pues en aquell moment era el secretari el que va fer construir aquest edifici. És un edifici de Caja Rural d'Aragón i la veritat és que això és de superluxe, és a dir, vint d'aquí no ve qualsevol persona. I és que avui també tenim gent de superluxe entre periodistes, gent que han estat al govern d'Aragó, gent que estan a les entitats de folklore, bueno, i estic en qui tenia que estar, aquí és el que més mana de tots nosaltres, mana no mana. Dirigir sí que dirigeix, perquè és un bon director i la veritat és que ens porta tot allò, no a golpe pito, però sí que ens diu, ei, això aquí, això allà, ho té molt ben coordinat i per tant, ahir ja va enviar els corresponsals a veure com està el local, ho han tingut de muntar tot, aquí no havia ni taules, ni cadires, ni vaixelles i això, el Ferran Pedric, que és el nostre president, te ho explica una mica.
Ferran, bon dia, Ferran.
Hola, bon dia.
Bon dia, Ferran. Escolta, tercera aturada del Caragol Tour. Saragossa també és una bona candidata per portar gent cap a la pleca Lleida.
Sí, 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 de veritat que nosaltres aquí fa molts anys que estem invertint la nostra manera de fer els caragols per cridar la gent a que ens vinguin a veure. Fa 15 anys que organitzem unes jornades del caragol, coincidint amb la primera vegada que vam vindre a fer aquí el Caragol Tour. I la veritat és que aquestes jornades que any rere any estem fent a Casa Pedro donen el seu fruit i, evidentment, un dels fluxes de visitants que tenim a l'Aplec és de Saragossa i de tota la zona de la Franja i la zona d'Aragó, que, evidentment, estan tan a prop, no podia ser d'una altra manera que no ens vinguessin a visitar.
Ferran, no sé si això ho teniu en marxa, si ho heu pogut tancar o no. Hi ha alguna mena d'acord amb Renfe, amb trens, perquè la FECOLL gaudeixi d'uns descomptes perquè la gent pugui venir... No la gent de la FECOLL, sinó la gent que vulgui visitar l'Aplec, la gent pugui venir a Lleida?
Sí, sí, sí. Igual que van tindre anys anteriors, aquest any hi haurà el descompte per events. Els events principals que se fan a tota Espanya, doncs que Renfe aposte per a portar la gent als events amb els seus trens, i hi haurà el descompte, vull dir, hi haurà el descompte igual que ja pues, a la Feria d'Abril o a Falles o a Sant Fermín, vale? Llavors, això us heu d'informar directament a les estacions d'Adif, de Renfe, I sí, sí, hi ha l'acord perquè aquest any, un any més, hi hagi aquesta possibilitat de vindre en descompte amb tren a gaudir de la plec.
No, ho dic perquè de Saragossa a Lleida és comodíssima, són 3/4 d'hora.
Sí, 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 sí. La veritat és que sí, no us descuideu tampoc,
no,
perquè sí que és veritat que les places s'acostumen a exaurir el cap de setmana de la plec, no?
Clar.
Precisament això, no?
Sí.
Tot el que és ciutats AVE, doncs la veritat és que l'afluència des de Girona, Barcelona, Saragossa i fins i tot Madrid, ens estan venint molts visitants perquè és realment còmode vindre, passar el dia, dormir o tornar cap a casa gaudint de tota la jornada a Lleida.
Ferran, 2 setmanes i mitja.
Sí, hi ha moltes ganes ja.
Home, ganes, suposo que tot lligat o pràcticament.
Bé, sempre surten coses d'última hora i sempre toca acabar d'afinar, no? Però sí, la veritat és que la plec és una festa que tenim molt, molt controlada, que tot i això tots els anys hi ha novetats i que segurament a darrera hora encara estarem ajustant coses, però són ajustos per millorar, són ajustos perquè les coses funcionin cada any més bé i que puguem dir quan acabem que hem tornat a fer el millor aplec de la història.
El millor, segurament, però el més gran de la història també, eh?
També, de moment, esperem l'any que ve a veure el que passarà, però aquest any, de moment, tindrem, sí, el que tindrà més collistes, el que tindrà més colles no, perquè un any vam tindre fins a 121 colles, vale? Eren molt més petites en quant a nombre, però sí que hi havia més colles. Llavors aquest és una mica el repte. Aquest any farem el rècord d'assistents i collistes i l'any que ve intentarem batre també el rècord de quantitat de colles, no? Això és el que té la plec, que no para de créixer.
Ferran, no sé si és el moment, però clar, quan parlem d'anar-se fent gran, jo recordo, jo tinc 2 fills, quan eren petits dormien a la mateixa habitació, però ara que s'han fet grans ja necessiten una habitació cadascú. Si la plec va creixent, els Camps Elisis seguiran sent la seu de la plec, o ja amb temps comencem a mirar alguna altra història?
Bé, el tema del lloc, evidentment, a Lleida no hi ha cap altre lloc habilitat per poder fer una festa com la nostra. Arribat el cas, el lloc on anéssim doncs, hauria de tindre uns metres quadrats molt importants i unes infraestructures per poder tindre les condicions en què estem ara, no? Llavors, això és una inversió molt important, una inversió molt gran, que en tot cas, mentre no hi hagi una alternativa, doncs també estem limitats fa molts anys per l'espai disponible de les instal·lacions, no? Potser haguessin crescut més si haguessin marxat a un altre lloc fa anys, no? La cosa està així, o sigui, amb el que tenim, nosaltres fem un creixement, penso que contingut, un creixement raonable, un creixement dintre de l'entorn que ens ho permet, i a partir d'aquí veurem què ens depara el futur, però no és tan senzill com buscar un lloc
no,
a pocs metres, sinó que es necessita realment una... Bueno, és un plantejament de ciutat, jo penso, no?
Sí.
La plec ha acabat sent una festa molt gran, realment molt nostrada i que involucra molta gent de la ciutat de Lleida a nivell econòmic, a nivell sentimental i a nivell de ciutadans, i per tant hauria de ser una aposta de ciutat, no? Que nosaltres hi estarem al costat, però que realment ens afegirem a la proposta que pugui sorgir, si és que en sorgeix alguna, i mirarem de sumar tots, perquè haurà de ser una cosa que sumi entre tots per poder-ho tirar endavant.
Molt bé. Ferran, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé avui a Saragossa.
Avui creiem que anirà molt bé i també espero anar-vos a que us plantegeu vindre'ns a visitar a la plec.
I tant.
Tots els que ens esteu escoltant ara, tant si aneu a dintre les colles com si veniu de visitants, perquè us estem esperant amb els braços oberts i amb un centenar llarga de possibilitats de gaudir de diverses activitats.
I tant que sí. Gràcies, Ferran, una abraçada.
Una abraçada a vosaltres, moltes gràcies.
Clar, és que recordem que a part dels penyistes, les colles i tot, ja fa temps que han habilitat aquest tema de poder anar i gaudir també de la festa i dels caragols, però sense pertànyer a una colla, a una penya.
Hi ha una cosa que...
Cosme, que em queda un minut.
No, hi ha una cosa que et vull dir com a anècdota, és que també, tots els que estem a l'organització, ens han quedat el Ferran, jo, el Rafa Jimena i la Montse Jimena, perquè els demés s'han anat a visitar el Pilar, que avui, per cert, el mantell és del color blanc, han anat a comprar frutes d'Aragón,
I lògicament a visitar una mica la ciutat, perquè avui fa un dia molt agradable. I finalment també he de dir que, bueno, que hem estat també aquest cap de setmana molt interessats en el que era el pregó dels moros i cristians, que va estar molt bé, que va estar de l'Aida Molla, que és la directora de Cultura Popular i Tradicional de la Generalitat, i que va estar força concorregut amb la Hiller Band, que ens va acompanyar a les marxes que es van oferir. Pràcticament ens quedem aquí, estem esperant les 90 persones que... No, 90 no, que 97 persones que tenim. I la veritat és que és de superluxe. Avui, Ricard, te trobaries molt cofoi, tot en fusta, escenari, un escenari amb una gran pantalla. Avui jo crec que és de les millorets presentacions que fem. Vull recordar la que vam fer en aquell moment a los Palacios de los Duques de Pastrana, a Madrid, o coses d'aquest tipus. És que busquem puestos que siguin molt emblemàtics, si no, no interessa de fer-ho, perquè tancat amb un magatzem no seria el que volem vendre. Ho volem vendre molta imatge, ja tenen els seus bandils preparats, i bueno, jo t'he de dir que el meu... Tots busquen colors, no et creguis, que aquí... Quin color busquen aquí? A veure si saps quin busquen.
Quin color busquen?
De bandil. Estan de color vermell, color blau, pues no color sé. Negre, color groc i color blanc.
El blau?
No, home, no. Busquen el de color blanc. No busquen el Saragossa vesteix com el Madrid.
Ai, calla, va, vinga. Cosme... no em barregis coses.
Ja saps que estem repartits aquí. Venga. El Xavi Pérez ja saps que tira cap a un cantó, el Rafa Jimena cap a un altre, jo cap a un altre. Aquí. No, home,
Cosme,
el Saragossa
va.
El que no pot fer és banyar mai a la font aquesta que està aquí davant, que està precisament a la plaça Espanya, perquè, clar, guanyar guanya poc el pobre Saragossa. Llavors s'han fotut. Això.
Escolta, parlem a dos quarts de dues.
Vinga.
Fins ara.
Salutacions ben cordials. Adéu, adéu.
Cope Lleida. I arriba l'assessorament legal a les nostres zones, ja saps, els dilluns, ben acompanyats pels amics de Q2 Consultors, que els trobes a internet, a www.q2consultors.com. A més, els trobes a Barcelona, Viella, Balaguer i a Lleida, al passeig de Ronda número 57, i per fer aquella primera presa de contacte, aquella primera trucada, doncs t'ho posen molt fàcil, 973-28-28-18, 973-28-28-18, telèfon fàcil de recordar, no sé si mai quan el pots necessitar, 973-28-28-18, i allí doncs explica el teu cas i et passaran amb una persona que t'atendrà de manera totalment personalitzada, que és el que volem, la solució personalitzada. Escolta, dona'm solució al meu problema. Els dilluns estem ben acompanyats amb l'advocat Josep Lluís Gómez. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Bon dia a tothom.
Anem a parlar avui d'un altre tema. Ja sabeu que toquem molts temes i de manera genèrica, però que després us els heu d'adaptar o us els heu de fer vostres. Trucant al 973-28-28-18, escolta, mira, que avui he escoltat a la ràdio aquest tema, però jo tinc una casuística diferent. Doncs explica i t'atendran de manera personalitzada. Comprar pis. Comprar pis és un tema interessant, Josep Lluís? És una decisió important. Normalment et lliga amb una hipoteca per 20, 25 o 30 anys i hi ha uns moments marcats quan el busques, quan ja decideixes quin has de comprar, quan fas la reserva, quan fas una entrega a compte, quan t'han de donar les claus, quan has de fer la revisió del pis i després quan ja hi vas a viure. Per aquí al mig hi ha tota una sèrie de passos. Avui ens anem a centrar al tema aquell de ja m'he decidit. Escolta, avui volem aquest pis. Normalment això es fa en parella. Volem aquest pis. Val. Mira, m'heu d'entregar tants diners a compte. Amigo. Hi ha hagut molts problemes amb aquestes coses, perquè i si el pis no s'acaba de fer?
Pues tens raó, Ricard, perquè moltes vegades, o la majoria de les vegades, sempre estem parlant de pisos nous, aquesta vivenda la comprem sobre el planell. Clar. És a dir, no està acabada i moltes vegades fins i tot no està ni tan siquiera començada. En aquell moment en què ja ens comencen a demanar, el qual també és lògic, unes quantitats a compte. I el problema de que la vivenda no s'acabi, que la vivenda no s'entregui, pel motiu que sigui, és un problema de sempre, no? I em semblava que en el seu moment, quan la crisi immobiliària de l'any 2007, 2008, 2009, aquest era un problema molt freqüent i semblava que s'havia acabat el problema, no? El que passa és que la notícia és que hi ha un degoteig constant d'aquesta problemàtica i que crec que la gent no està prou assabentada dels seus drets i del que té que fer. Nosaltres vam parlar en l'any 2020 arrel d'una sentència de novembre de l'any 2019 que feia referència, precisament, la curiositat és que feia referència a una promoció d'Almacelles que no es va acabar, i que la gent va emprendre allà la seva inversió perquè aquesta inversió no es va tornar. Però aquest problema, que semblava d'una altra època, persisteix actualment. Aquí, què passa? Pues que hi ha una llei de l'any 1968, fixeu-vos que és prou antiga, que estableix una sèrie de condicions quan se reben quantitats a compte per part de les promotores. A fi efecte de que si no s'arriba a entregar la vivenda, pues, es restitueixen aquestes quantitats. No és per qualsevol tipus d'immoble, sinó que es tracta de construcció de vivendes que no siguin de protecció oficial, des d'una manera, diguem-ne, indirecta, fent responsables als bancs on s'ingressen aquelles quantitats que jo dono d'aquesta responsabilitat. Això és una possibilitat. Millor tindre l'assegurança, millor tindre l'aval, però els tribunals, i aquí ve diguem-ne, la qüestió, diuen que el banc té l'obligació de col·laborar activament per assegurar que la promotora compleixi amb les seves obligacions. Què vol dir això? Que hi hauria, en el seu cas, una responsabilitat de la promotora i de la responsabilitat bancària del banc. Perquè el banc té que exigir l'apertura d'un compte especial, que allí s'hi tenen que ingressar totes les quantitats que jo i els demés entreguem a comptes, i vetllar, controlar perquè hi hagi aquesta assegurança o aquest aval. Quan no hi ha aquest control, quan no hi ha aquesta col·laboració activa, també es pot declarar la responsabilitat de l'entitat bancària. Però sempre tenim en compte això, els meus diners han d'anar a ingressar amb aquell banc. Ja no vull pensar en aquests casos de que els diners...
Que es donen amb mà.
Amb mà o es donen d'una altra manera.
Per aquest signe un rebut i vinga.
O amb un altre concepte que no és un...
Ja.
I que el banc aleshores no pot saber, no pot esbrinar, o perquè aquesta entitat promotora té diversos bancs, que aquest és l'origen. O sigui que de manera excepcional podria haver la responsabilitat d'un banc. Però... Diguem-ne que la conclusió, el que tenim que aprendre aquí és que podem i tenim que demanar una assegurança o un aval d'aquestes quantitats entregades a compte i, en tot cas, sempre que entreguem una quantitat, tindria que ser per un ingrés bancari, és a dir, al compte del promotor, no amb un altre compte d'una altra persona, sinó al compte del promotor, fent constar que es tracta d'una quantitat a compte de la compraventa del bien. Amb aquesta, d'aquesta manera, ens assegurarem que, en cas de que hi hagi alguna desgràcia, per dir-ho d'alguna manera, podem recuperar aquestes quantitats que solen ser importants i, a més, on tenim pues, depositades unes expectatives fabuloses perquè són la nostra casa del futur.
Clar. No és descabellat pensar que... Això que ens explica el Josep Lluís Gómez, que escolta, ells hi treballen cada dia i, per tant, ho veuen fàcil, però la resta de persones tenim les nostres professions i sabem del que sabem, de les nostres coses. No és descabellat que quan hagueu de fer un pas d'aquests, si no esteu del tot tranquils, escolta, jo què he de fer exactament, què puc exigir, què no... Feu una consulta a Q2 Consultors, de veritat. Vull dir, és una d'aquests serveis que després a la curta o a la llarga et pot sortir molt, molt rentable o molt a compte. 973 28 28 18. És així de fàcil. Tu truques, mira, qui tal, bon dia. Mira, jo és que he de comprar un pis, he de fer una entrega a compte i no sé ben bé legalment què he de demanar, com em puc cobrir, etcètera, etcètera. Puc parlar amb alguna persona? Et passaran, Josep Lluís, a qualsevol company o a tu mateix... I els assessorareu. Per vosaltres és ràpid això, Josep Lluís. Escolti, miri, demani això, faigui-ho d'aquesta manera. És que em diuen que ho faci d'aquesta altra, amb un sobre. No, així no ho faci, per exemple. Vull dir que és una bona idea.
I tant que és una bona idea, a més crec que és molt necessària.
Doncs ja ho veieu, q2consultors.com a internet, estan a Barcelona, Viella, Balaguer i a Lleida, passeig de ronda número 57 o al telèfon 973 28 28 18, 973 28 28 18. Josep Lluís Gómez, com sempre, bona setmana, gràcies.
Molt bon dia, Ricard.
Cope Lleida. ¿Cómo pudiste hacer esto a mí? Doncs apa, que ja comencem l'espai que porta per títol Algú ha fet. I algú ha fet vol dir doncs, que per disparatada que sigui la història, per estranya que sembli o per increïble, és que algú ho ha fet. I per això t'ho expliquem aquí, a l'Algú ha fet, amb el Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard! ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí, Ricard? ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? La calle de
La frase, ja li vas trobar el gustillo amb aquesta sintonia, ara di la frase, ja.
La frase.
Vinga, va, que li hem de posar somriures a les cares de la gent, ja saps, algú ho ha fet, algú ho ha fet. És que a vegades dius, però com pot ser? No, no, t'ho explico, perquè com a mínim algú ho ha fet.
Que sàpiguis, exacte.
I ja sabeu que això, els que sou més veterans, això ve d'unes lleis estranyes que existeixen en molts casos. I dius, però com pot ser que hi hagi una llei que estigui regulant una estupidesa així? Pues, doncs perquè algú ho va fer.
Sí, senyor. Sí,
mira, recordo ara una que deia, no sé en quin poble era, prohibido ponerse un helado en el bolsillo.
Hòstia, aquesta era molt bona.
O, o cubitos de hielo, no sé què, perquè les desfan.
Tu tenen records d'aquella que vam dir fa molt temps de que... Si una dona agafava un cotxe a l'estat de Michigan...
Havia d'anar a l'home de mà amb una bandera vermella corrent.
Amb una bandera
corrent,
vermella
que
corrent.
Que viene mi mujer.
Hòstia, és que és fora.
Ja, però això va existir.
Això va existir i això ho devia fer algú.
Clar.
Vull dir, durant una temporada, bueno. No?
Escolta, mira, bueno, això podria ser un tema per trencar el gel. Vas a conèixer algú. Escolta, tu no escoltes un programa que es diu Algú ha fet, amb el Joel Carnicer, que expliquen aquí històries que una vegada hi havia una llei que això de la bandera vermella? Bueno, seria una manera. Mm-hmm. I si no... com podem trencar el gel? Doncs
pues mira, ara que amb això de... Ja sigui un bar o ja fins i tot rendim-nos i ja sigui Tinder o el que sigui, el que podem dir-li és, escolta, tu sabies que Anthony Hopkins a la pel·lícula El silencio de los corderos no parpadeja amb tota la pel·lícula?
Què dius?
Ah, veus?
No m'hi he fixat jo amb això.
No hi ha ni un moment en el que parpadegi.
No pot ser, eh?
Sí que pot ser. Llavors pots acabar de rematar-ho dient, no t'ho creus, com no, tu estàs dient, no, claro. Pot ser, no ho digues. Però si vols, quedem i mirem la pel·lícula a casa meva.
Claro, jo havia estat molt poc hàbil, jo estava pensant, dic, pues ja aniré a casa a mirar-la. No, claro, anem junts a mirar-la.
A mirar la pel·lícula.
Claro. Que hàbil que ets. Molt bé, bueno, és una bona manera, les coses com siguin.
Veritat?
Sí, és una bona manera de trencar el gel. Jo crec que és una bona manera, mira, aquesta m'ha agradat.
Bé, mira.
A més, et diré que El silencio de los corderos, quan va sortir, va ser una pel·lícula que jo la vaig veure...
I és veritat que
és fosca, és així estranya,
però
no em va desagradar.
La primera vegada que la veus impressiona molt. Sí. Jo la vaig veure, crec que amb 10 anys o així, i vaig dir, uau, quin peliculón.
Escolta, tinc una pregunta.
Vinga.
Has provat alguna vegada a intentar parlar amb uns auriculars posats mentre t'escoltes a tu mateix amb una mica de retard?
Uf,
és quasi bé impossible. Bueno, sí. Això a la ràdio li diem el retorn. I quan estem als exteriors, a fora de l'estudi, doncs pels auriculars t'han d'enviar tot el so, menys la teva pròpia veu.
Vale.
Què passa? Que si al control central, a la taula principal, on sigui, no s'acaba d'ajustar bé, t'arriba la teva veu, però t'arriba amb una mica de retard. Clar, la teva veu va des d'on estàs tu fins a la ràdio i després ha de tornar, per tant agafa un pelet de retard.
Vale.
I llavors és impossible de parlar. I si et fan una connexió en directe, doncs acabarà sonant com això.
Carolina Cosculluela.
La situació dels camions almerienses...
Parece ser que tenemos algún problema con esa comunicación.
También se confirma el pronóstico. Para hoy se espera ambiente soleado en toda Cataluña con la aparición de algunas unas nubes en el noroeste. No se esperan nubias y las temperaturas mínimas bajarán mientras las máximas crecerán de forma notable.
En Albacete, desde allí nos informa Irene Soriano.
Venga, Irene.
Sí, el secretario general de Comisiones Obreras, Antonio Gutiérrez.
Radio Barcelona, Ricardo.
El PSOE conde sin tener un alternativo gobierno, una encuesta que volvió el Diario de Barcelona en su última edición de la...
Pero es que tú no te adones que no vas
ostras,
coordinant, però
t'ho
dic que és molt complicat parlar. A més, si t'hi fixes, tothom comença bé el primer segon,
sí.
Perquè encara no t'està arribant.
Correcte.
I llavors quan arribes, quan passen coses com aquesta.
Qué heavy.
Jacinto Muriel, Coral Ginto.
A punto de salir el ir, decíamos, está la manifestación desde la explanada.
Seguimos en Andalucía, nos vamos a Algeciras.
Venga,
Fernando
Algeciras.
Silva, Radio Algeciras.
Según ha podido saber, ¿sabes? La cadena se hace el incremento de la vigilancia en el 13 se traducirá en el aumento entre las actuales dotaciones con las que cuenta en el campo de Gibraltar el servicio de vigilancia aduanera a la espera de que entre en funcionamiento la Guardia Civil del Mar. Joder.
Home, pobre.
Però m'ha agradat molt, no sé si ho pots tornar a ficar, lo de la Guàrdia Civil.
Sí,
perquè a mi em sembla que està cantant.
Acabe com pot.
Servicio de vigilancia aduanera a la espera de que entre en funcionamiento la Guardia Civil del Mar. Joder.
Hombre, ya. A ver, el retorno. Joder. El retorno que me estáis matando. Bueno, a ver, això fa gràcia i ens en riem. A mi m'ha passat també. I ho passes molt malament, perquè a més és connexions en directe, no hi ha, no pots fer res més, tira endavant, i tu ni tan sols te n'estàs adonant que no estàs ni vocalitzant bé al vespre.
I la dona estava passejant pel parc amb uns familiars quan de sobte va rebre a al cap l'impacte d'una fletxa que havia sortit disparada accidentalment del jardí de casa d'un veí de la dona.
Això ho intentes mil vegades més.
Impossible.
I no toques a ningú.
Exacte.
O sigui, tu exacte. Dispares a l'atzar... I encara que estigui plantejant, no tocaràs a ningú.
És fort, no? O sigui...
Sí, escolta, jo cada Nadal jugo a la loteria i no em toque mai.
Exacte. I la probabilitat que et clavi una fletxa passejant per un parc de Franqueses del Vallès...
Suposo que és molt més baixa que et toqui la primitiva, no?
A veure, això et dic que ara vindria el típic que diria no somos nadie. Bueno, no som, que un dia no saps mai què et pot passar, no? Perquè dius, ostres...
No somos nadie o s'hauria d'investigar a veure si tenien relació. Alguna relació. Era la veïna de dalt que li feia soroll o jo què sé.
I... O la sogra. Oye, i tot.
Se me ha desviado la fletxa.
Tot i que s'ha de dir que la dona ja va rebre l'alta i vale, està bé. Vull dir, aquí expliquem històries.
Si pot ser, sí, eh?
Sí.
Si pot ser, sí.
Vale, deixa'm continuar també, perquè ara passem d'un extrem a un altre i passem d'una dona de 77 anys a una nena jove. I jo quan llegia la notícia volia crear una mica de polèmica perquè diu que... Diu, niña quedó horrorizada al besar un sapo y que no se convirtiera en príncipe.
Claro, claro.
Obro cometes, perdió la esperanza, tanco cometes.
Home,
no?
És que ens ho han venut tant...
Correcte, o sigui, llavors, la cosa està...
Perdió l'esperança,
exacte, la cosa està... A veure com t'explico això. Resulta que els familiars, els pares d'aquesta noia decideixen que és una bona idea que besi
sí.
A un...
Bueno, sí, comença per aquí.
A una granota que porten, que depèn de quina porta, bastantes malalties... i la besa, i veus el vídeo, no?, el vídeo del TikTok, i la besa a la granota, a la boca, ai. No? I llavors dius, com a pare jo no sé.
No, jo sé. Jo no ho faria. Bueno, llavors, evidentment, és que jo no ho faria ni jo.
Sí, exacte, no? Llavors diu, pues, això.
I llavors, lo que no quieras para ti...
I llavors els pares se'ls veu rient, ja, ja, hi, hi,
claro.
Ai, mija...
Ah, o sigui, que la van gravar i tot.
Sí, clar, i el vídeo i tot, gravant-la.
Clar, avui en dia, escolta, la que et descuides desenfunde qualsevol persona un mòbil i et grava, ja.
Però em sembla com una mica així, no?, de voler fer...
Bueno, quan la nana sigui gran, ja ajustaran comptes.
Sí, sí, suposo.
A veure, ensenya'm ese vídeo.
Sí.
Ensenya'm ese vídeo que...
I llavors, i no, perdió l'esperança. Bueno, en fi,
a
vegades jo crec que això de ser pares se'ns n'està anant de les mans, perquè últimament...
Bueno, també et diré que som pares sense cap mena d'entrenament. Sí, sí. Mira, jo recordo quan vaig tenir quan vam tenir el primer fill, el gran, estàs a l'hospital, neix, i durant 24-48 hores allí estàs relativament protegit. Si passa algo tens el metge, la infermera, val. A los dos dies també cap a casa.
Claro.
I allò... bienvenido a la realitat,
ja.
A la dura realitat, sempre que tot vagi bé, parlo ja. Si hi ha complicacions, doncs una altra història. En fi,
sí,
va.
Després hi ha també el cas dels pares que són al revés, no? O sigui, avui estem anant a coses d'extrems, perquè diu, destrozó el auto de su hijo solo para evitar que manejara borracho.
Ah, el pare.
El pare. Resulta que això va passar...
Manejara vol dir conducir,
sí,
eh?
Sí, això va passar el 26 de febrer, això va passar a Logroño, vale? I resulta que el cotxe és un BMW d'aquests... pomposos,
ja.
Vale? I tras una breve persecució, és el que hi havia, el seu fill, el seu hijo de 32 anys, resulta que, pues això, anava a conduir borratxo i el pare li va dir, no condueixis borratxo, i ell va dir, sí.
Venga, hombre, que jo controlo.
I va, exacte, i va dir, no. I llavors va dir, diu, no perquè te mataràs, i ell va dir, no, jo controlo,
claro,
exacte.
Claro.
I llavors el que va fer va ser rebentar el cotxe al crit de vale más un hijo que un coche.
Venga.
I m'ha semblat molt bé, eh?
Però, a veure, Joel, li podies haver pres les claus i ja està.
Bueno, lo millor tenia una força colossal.
Vale. Li punxes dos rodes en lloc d'una i ja està.
Sí.
Ara, trencar el cotxe,
Bueno, les, a veure,
i, i que després igual l'ha hagut de pagar ell.
Les coses, si se fan, s'han de fer bé. Quasi jo? Se fan de fer bé, ja està.
Jo ja vull veure el sopar de Nadal d'aquesta família. Bueno, va, que ens plantem a les 12. No tens res més a dir, eh?
No.
Bueno, quasi millor. Joel Carnicer, bona setmana.
Bona setmana, Ricard!
Vinga, que sóc el Ricard Álvarez. Ens plantem a la una, després al migdia de Cope Lleida, els bocins d'història.
La una a les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La imagen es más propia, la verdad, que de la India, que de Madrid. Pero los pasajeros de los trenes de tres líneas, concretamente de cercanías, no les ha quedado más remedio que bajarse directamente de eso, del tren en medio de las vías. Llevaban 50 minutos parados justo antes de entrar en la estación de Atocha de Madrid y en plena hora punta, así que iban a tope y además sin aire acondicionado. En una de las líneas, alguien que igual no podía aguantar más, pues ha acabado por activar la alarma y ha abierto las puertas, algo que en teoría no se puede hacer si no hay una causa justificada. La imagen ha acabado con cientos de personas caminando en paralelo a las vías en dirección a la estación como si fuera la romería de la paciencia infinita. No es la primera vez que pasa en Madrid. No es la primera vez que pasa en Barcelona, no te digo nada, en Extremadura. Todos podemos entender que en un sistema tan complejo como el ferroviario intervienen muchísimos factores, desde la catenaria a las vías, pasando por los sistemas de señalización o incidencias de todo tipo. Puede ocurrir que algo falle y obligue a detener la circulación en hora punta. Lo que es más difícil de entender es que falle con tanta frecuencia. Y si ahora mismo hay que acordarse de alguien a la hora de afrontar los retrasos de trenes, es de Óscar Puente. No lo digo por nada, sino porque ahora mismo él es la cara visible del Ministerio de Transportes y Movilidad. Mañana puede ser otra persona. Puente es muy activo en la red social Twitter, pero este lunes, sin embargo, solo ha publicado un tuit sobre los buenos datos del paro, de los que luego vamos a hablar también. De la imagen lamentable de cercanías en Madrid, a esta hora, ni un solo comentario. Debe ser que con la que ha liado con el presidente argentino, pues igual prefiere pasar desapercibido. Si te ha pillado de puente, nunca mejor dicho, y no sabes lo que ha ocurrido, te lo recuerdo. El ministro participaba en un foro sobre redes sociales en Salamanca e insinuó claramente que el presidente argentino, Javier Milei, ingería sustancias. Y esto ha provocado un comunicado del gobierno de Argentina aludiendo a los problemas de Pedro Sánchez con la investigación judicial abierta a su mujer y acusándole de poner en riesgo la unidad de España. Diplomacia de altura en ambos casos, a menos de 15 días, por cierto, de que Milei visite España para participar en un acto de Vox el próximo 18 y 19 de mayo. Da la sensación de que Puente, en este caso, ha dado con la horma de su zapato, políticamente hablando. En cualquier caso, quizás sería mejor para todos que el ministro se centrara en lo suyo, en cercanías, por ejemplo, y no tanto en dar lecciones sobre redes sociales que luego, pues, ya vemos cómo acaban. Acaban en una salida de vía, en este caso, diplomática. Por cierto, quédate con nosotros porque enseguida vamos a entrar en el submarino más moderno de la Armada Española. Hemos tenido el privilegio de visitarlo en la Bahía de Cartagena y conocer cómo se vive durante semanas en un espacio tan reducido. Ni te imaginas cómo aprovechan cada centímetro y lo que nos han contado sobre la vida a bordo. Ya te digo que para esto hay que valer. Están pasando otros asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, citabas antes, los datos del paro han sido buenos. España ha superado en abril los 21 millones de afiliados a la Seguridad Social, mientras el paro se queda en los 2.600.000 desempleados. Casi la mitad de los nuevos afiliados en el pasado mes se produjeron en el sector de la hostelería. Ya sabes, el turismo sigue tirando del carro. El Consejo de Administración del Banco de Sabadell analiza en estos momentos la oferta que el BBVA presentó la semana pasada para una fusión de ambas entidades por absorción. De salir adelante, que ya veremos, daría lugar al segundo mayor banco español. Y vuelve a aumentar la presión migratoria sobre la isla italiana de Lampedusa. Más de 700 personas han llegado en un solo día, arriesgando su vida cruzando el Mediterráneo. Sus embarcaciones habían partido desde Túnez y Libia. Parece que se reactiva esta ruta mediterránea. Mientras tanto, los obispos llaman en una exhortación apostólica a una conversión personal y pastoral con las personas migradas y a ser críticos con quienes instrumentalizan el sufrimiento y utilizan a los migrantes o refugiados como arma política. Entre otras propuestas, piden vías seguras, alternativas para su llegada, así como políticas públicas para la integración de jóvenes migrantes no acompañados cuando alcanzan la mayoría de edad. Y también contamos, Pilar, que el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, reclama una operación rescate de la primera comunión para que no se convierta en una celebración que desvirtúe y devalúe su significado para la comunidad cristiana. Pide celebraciones sencillas que no pongan tanto el acento en las cosas externas y gastos extraordinarios, sino en la importancia del encuentro de los niños con Jesús.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Real Madrid ya sabe cuándo va a celebrar la Liga.
El título de la Liga número 36, ganado el sábado y no celebrado por los jugadores con la afición por la cercanía del partido contra el Bayern de Múnich, ya tiene fecha para festejarlo en la Plaza Cibeles, Arantxa Rodríguez.
Sí, el Real Madrid va a celebrar el título de Liga el próximo domingo por la mañana. Está previsto que a las 11 de la mañana el autobús del equipo salga rumbo a la sede de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol. Posteriormente, la plantilla visitará la sede del Ayuntamiento de Madrid y lo último que se hará será acudir a la Plaza de Cibeles, donde tendrá lugar el fin de fiesta con el capitán Nacho poniendo la clásica bufanda a la diosa Cibeles.
El miércoles se juega en el Bernabéu la vuelta de las semifinales de Liga de Campeones, Real Madrid-Bayern, con el arbitraje del polaco Marciniak. Mañana se resuelve en París la otra eliminatoria, París-Saint-Germain, Borussia Dortmund.
Todo esto y mucho más hasta las 4 de la tarde aquí en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia a Cope Lleida amb 6 minuts i mig per sobre de la una. És dilluns avui, ja, 6 de maig del 2024. A la ciutat de Lleida, després del cap de setmana amb la 35a edició de la Fira de Titelles, arriba aquest proper cap de setmana la Festa Major de Lleida. Ja pots consultar la programació a la web de l'Ajuntament, a Festes de Lleida, i la meteorologia, doncs, sembla que serà propícia. Aviam, ja saps què vull dir amb això de propícia. Doncs quan tenim Festa Major, i ara al maig, que hi ha moltes activitats a l'aire lliure, doncs volem sol i que no plogui. Insisteixo que tampoc estem en situació de demanar aquesta història de que no plogui, que benvinguda sigui la pluja, però vaja, tot sembla indicar que cap a final de setmana, per tant, de ple la Festa Major, seran dies amb sol, amb, o sense núvols, o molt pocs núvols, i pràcticament amb poques o cap precipitació. Dic això perquè a distància, doncs, encara no es pot assegurar al 100%. Demà estarà amb nosaltres l'Armando Álvarez i ens donarà unes aproximacions millors, però no definitives encara. De totes maneres, quin temps ens espera per avui? Per avui i per demà. Laura, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Al Pirineu el cel està ennuvolat o cobert amb xàfecs i tempestes ocasionals, i a la resta tenim intervals ennuvolats però sense descartar també xàfecs ocasionals. Les temperatures màximes baixen i marcaran 25 graus a Lleida, i el vent és entre fluix i moderat de component oest. Demà el Pirineu continuarà ennuvolat o cobert amb precipitacions que seran més abundants a la Vall d'Aran a la tarda, amb acumulacions de 40 litres per metre quadrat en 12 hores, i a la resta estarà poc ennuvolat amb alguns intervals de núvols mitjans i alts a la tarda. Les temperatures mínimes baixaran i les màximes al Pirineu també baixaran, però la resta es mantindran sense canvis. Marcaran 25 graus a Balaguer, 24 a Lleida, 19 a la Seu d'Urgell i 14 a Viella. Al Pirineu i a l'extrem sud el vent serà del nord i del nord-oest moderat, amb intervals de fort a la tarda, i a la resta serà fluix variable. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura. És curiós, perquè hi ha certes dades que sí que ens donen la realitat del que està passant. L'Armando Álvarez ara em passa el gràfic del cabdal que porta el riu Segre a Lleida, el seu pas per Lleida, amb metres cúbics per segon. En els darrers dies, darreres setmanes, si vols, doncs ha estat als 9 metres cúbics per segon, més o menys. El cap de setmana el dia al voltant de l'1 de maig, doncs, que va haver pluges al territori, es va disparar cap als 23-24 metres cúbics per segon. I aquest darrer cap de setmana, que n'hi ha hagut i que a més hi ha algun desembassament i que per tant ha pujat l'increment de cabdal, doncs ens n'hem anat
als 35 metres cúbics per segon. O sigui, venim dels 9 metres cúbics per segon als 35 metres cúbics per segon. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Ja veus com va canviant, i això també ens dona una fotografia de la realitat, eh? Va, que fem una pausa tot seguit, perquè ja està amb nosaltres el Joan Ramon González. Parlem dels bocins d'història.
Des de Maquinària Agrícola Ferro sabem que la terra no espera i que el treball al camp requereix de les millors eines per ser eficaços, productius i respectuosos amb el medi ambient. Us oferim el més ampli parc de lloguer de maquinària agrícola: trituradores de pedra i forestals, picadores de marges i rostolls, sembradores de cobertes vegetals, grades ràpides, fresadores i més. Truca a Maquinària Agrícola Ferro, 654-517198. No compreu avui el que no us servirà demà. Lloga.
Baby Chic, instal·lacions àmplies i lluminoses aportant un gran benestar als nens. Ja tenim preparades les estades d'estiu. Fem de les vacances dels vostres fills una gran diversió. Excursions, piscina, caiacs, teatre, cinema, esports, dans... De juny a setembre, vine i t'informarem. Reserva ja la teva plaça. Baby Chic, al segon passeig de Ronda 25, al costat de l'Hotel Nadal.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas, trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
El diumenge 26 de maig torna a Santa Coloma la Can We Run Barcelona, la carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-t'hi a canweran.com i participa-hi. Organitzat per El Periódico i el Diari Esport, amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, Eurofitness, Bisell, Josera i el Film Arthur, 31 de maig als cinemes.
Cope Lleida. I ara ens plantarem a dos quarts de dues amb el Joan Ramon González. Ja saps que és el president de l'Associació Amics de la Seu Vella de Lleida. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Doncs bon dia. Doncs aquí ja...
Estava intentant fent memòria. Estava presentant i estava dient... Dic, ara quedaré bé i diré exactament l'any en el que ens vam quedar de la història del Museu Morera.
Sí.
Però no me'n recordo. O sigui, sé que el 1917 s'acaba d'inaugurar el que es va construir pel Museu Morera, o sigui, que realment quan va néixer, sí que va néixer amb una seu que sí, era especialment pel museu.
Sí, molt petita potser.
A Plaça Espanya.
Però amb una façana monumental.
Sí,
és claríssim.
És que la façana és impressionant i no ha quedat absolutament res, sort de quatre fotografies que hi ha.
Sí, sí, sí. Recordem als oients que és això, és com un partenó, un frontó triangular amb 8 columnes dòriques.
Sí, sí.
El que passa és que el frontó no estava decorat, però déu-n'hi-do. Sí, sí, impressionant.
A l'any 1930 està a l'IEI.
Correcte. No, 1930, exacte. No a l'IEI, no, perquè no existia com a IEI, a l'Hospital de Santa Maria.
Sí, el que ara coneixem com IEI,
Que recordem que quan se tanque l'antic Hospital de Santa Maria està a punt d'enderrocar-se l'hospital, també per fer una plaça davant, se salve gràcies a intervenció de menors de Lleida com gent del centre excursionista, i finalment quan s'inaugura el nou Hospital de Santa Maria, l'actual Hospital de Santa Maria, llavors sí que al final se decideix destinar-lo a usos culturals, l'antic hospital. I entre altres usos culturals se fa el trasllat del Museu Morera a un edifici, evidentment, probablement més noble, tot i que ja comença a reutilitzar-se, com seria aquest antic Hospital de Santa Maria. Ja està fins a l'any 1930.
Però ja no hi havia res de sanitari allí.
No. Quan s'inaugura el 1923, el Santa Maria, hem de parlar un dia de l'Hospital de Santa Maria, perquè l'any passat va fer 100 anys i no l'hem fet encara. Mira. Hem de parlar un programa dedicat a Santa Maria i parlarem d'això. Per això mateix. Sí, sí.
Però vull dir, llavors aquell edifici que hi havia... No?
No, és a dir, quan se marxen els malalts a 1923... Fins al 1914 l'Ajuntament se'l passa la pilota a la Diputació. I la Diputació l'accepta i diu, bueno, farem un hospital nou, de lo més modern de l'època, i per això fa l'Hospital de Santa Maria a la carretera de Huesca. Llavors, els malalts estan allà fins al 23, que és quan s'inaugura l'Hospital de Santa Maria actual. Llavors, a partir del 23, enderrocar-lo, primer destí. Protesta dels gent sensible de Lleida, entre altres, pues, l'Arderiu, la Molla, gent que hem vinculat al centre excursionista, s'atura el procés d'enderroc. Llavors, a l'aturar-se el procés d'enderroc, què fem? Pues, col·loquem activitat cultural. Quina podem fer? Pues el Morera, que ha quedat ja petit.
Vale.
Ha quedat ja petit, perquè...
Però, deia... no va ocupar tot l'edifici.
Això és un tema que s'hauria d'investigar bé, perquè, clar, se suposa que no sé quina actuació hi hauria exactament, perquè recordem que l'antic hospital de Santa Maria havia fet això per aprofitar l'espai, dividir les actuals sales d'exposicions en dos pisos.
Ah, val, per tant, val.
I suposo que aquesta obra de restauració sembla que es faria sobretot després de la guerra, quan se converteix en la seu de l'Institut d'Estudis Ilerdencs. Per tant, probablement tot l'edifici no, perquè també hi ha constància de que havia l'institut, hi havia un centre d'ensenyament, és a dir que una mica el que era el Roser passa a ser l'Hospital de Santa Maria. Aquí l'agafa la Guerra Civil, el 36, és quan se canvia
el nom. En 10 minuts hem d'arribar al 2024,
sí, sí, se canvia el nom pel Museu del Pueblo. El Morera està aquí i quan comencen els bombardejos de Lleida se trasllada tot el que la col·lecció museística a Butxènit, a l'ermita de Butxènit, per evitar que s'enderroqués. Però clar, el 38, quan entren les tropes de Franco i el Segre queda en primera línia de front, Butxènit està en primera línia de front. Llavors tot el Museu Morera va a Saragossa. Se trasllada tot a Saragossa. El Museu Morera en aquells moments, recordem que tenia la part de pintura del Morera, de Carles Haes i d'alguns pintors que havien començat ja a incorporar-se, com el Xavier Gossé, d'altres pintors importants, i el Gili Roig, per exemple, i el Museu Arqueològic. Evidentment, aquests trasllats s'acaben perdent coses.
Això anava a dir, cada vegada que trasllades tantes coses, sí, sí, algunes despistes.
Sí, sí, per exemple, el més conegut és uns mosaics que es van trobar al Vilet, a prop de Sant Martí del riu Corb. Es van perdre en aquest, i no se sap què van passar amb ells. Uns mosaics romans que eren dels primers que es trobaven a les Terres de Lleida. Acabada la guerra definitivament cap al 42, quan se crea l'Institut d'Estudis Ilerdencs, tota aquesta col·lecció torna cap a Lleida, llavors sí que es crea el Museu Arqueològic a l'Institut d'Estudis Ilerdencs. El Museu Morera, per un temps, va al Roser, de manera provisional, molt provisional, i després, quan l'Institut d'Estudis Ilerdencs està funcionant, tota la segona planta de l'Institut d'Estudis Ilerdencs se convertirà en el Museu Morera. I estarà allí des de l'any 1959 fins al 1969, durant 10 anys. Després, l'Institut d'Estudis Ilerdencs ha crescut tant que ja queda petit això, i se trasllada de l'Institut d'Estudis Ilerdencs un altre cop al Morera, que és on potser molta gent dels que més sent ja l'han conegut.
Al Morera?
El Morera se trasllada al Roser, exactament.
Val. Ha tingut el Roser, que és on ara hi ha el parador.
Exactament.
Fixeu-vos que estem passant per llocs que ja no existeixen, eh?
No.
Com a tal.
Correcte, és a dir que el Roser va estar tres vegades, i aquesta vegada és la que va estar amb una inversió més important. De fet, ara que parles del parador, el Morera estava situat en el parador, en el Roser, en el que és l'actual menjador, el que és l'església.
Ah, val.
L'església estava dividida en dos pisos, la planta baixa era una sala d'actes, el que és el menjador actual, i la planta de dalt, que actualment no existeix, era on estava el Morera situat. Per tant, quan s'anava a visitar el Morera, entraves pel cor de l'església i visitaves la planta superior, sí que veies aquella cúpula i demés. Aquí va haver, a partir de l'any 75, el primer director del Morera va ser el Víctor Pérez Pallarés, després va ser l'Esperança Porta, i després va ser l'actual director del museu, el Jesús Navarro. A partir del 2007 ja s'està veient que no té tampoc les condicions, que s'ha de reubicar en un altre lloc, s'ha de fer el parador, se pensa ja en fer el parador, i per tant se trasllada, això sí que d'una manera provisional, al casino provincial, que són estades des del 2007 fins a l'actualitat. I després d'estar en el casino, que se sap que és una seu provisional, mentrestant, recordem que el 2004 s'ha fet el pla de museus de la ciutat de Lleida, en el qual es contemplava per els tècnics especialistes de la ciutat que havia d'haver un museu específicament modern, nou, pel Morera, i el que dissenya aquest pla de museus és, al costat de la Panera, fer el Museu Morera. La Panera, ubicar-la, al final, havia dubtes entre si la Panera, recordem que la Panera és aquell edifici magnífic que hi ha al carrer de Sant Martí, tocant a l'església de Sant Martí, podia haver estat la seu del Morera, la Panera, i al costat haver fet el Museu de Vanguardia, d'Art de Vanguardia. Al final, això va ser un criteri del regidor de Cultura del moment, Antoni Llebot, de dir, ho ubiquem al revés, primer fem a la Panera el Museu de Vanguardia que tenim actualment, perquè així no serem capaços d'impedir que s'arribi a fer mai el Museu Morera, tot i que el que ha costat en fer-lo. Va ser una trampa perquè, evidentment, potser sí que tenia raó, si haguessin fet el Morera allí, mai s'hauria fet el Museu d'Art Contemporani com el que tenim ara en la Panera. Però per això, si es fixem en la Panera, aquella escala monumental que hi ha, pot ser una mica lletja, gran, metàl·lica, estava prevista perquè pujar i a la dreta, que és on està la zona de la pista de la Panera, on se fan les actes lúdics entre Sant Martí i la Panera, allí s'havia de construir el nou edifici del Museu Morera, que pressupostàriament era un pressupost que crec que pràcticament actualment s'ha igualat amb el que s'ha pressupostat, però l'Ajuntament...
estèticament no ho veig allí. És a dir,
un edifici nou.
Ja, però t'ho has imaginat allí ficar un edifici gran de dos plantes com a mínim?
Sí, 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 hauria de ser com una Panera 2.
Sí, però ho veuria molt ple.
Ja, 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 no? És possible, és possible, no que sé, sí, eh? És possible que sí, però ben dissenyat, bueno, jo penso que, jo particularment crec que hauria estat lo adequat, perquè a més inclús...
O sigui, ajuntar-los.
Ajuntar-los, que és el que estava pensat, des d'un punt de vista tècnic. El que tu dius, tens raó, però això depèn ja de l'obra de l'arquitecte.
Sí,
de com ho fes, de com ho fes.
Sí, sí, ho pots fer millor o pitjor, estèticament. Eh?
La idea jo crec que era bona de fer-lo allí tècnicament. El resultat final s'hauria de veure quin projecte, correcte, perquè mai se va arribar a fer el projecte i per tant no ho sabem.
Ah, no, això no va dir, no, el projecte no es
no, va no, no, no. Entretant, no hi havia diners per fer-lo, se va de lapidant.
Quin clàssic, això dels diners.
Però, per exemple, surten aventures com el Museu del Clima, aquí a Gardeny, que se gasten uns diners que haurien anat perfectes pel Morera. Un Museu del Clima que actualment és una ruïna arqueològica que no
totalment
fa res.
Sí, d'aquí 100 anys ho estudiaran com restes...
Sí, 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 sí. Jo quan faig visita a Esbergat ja ho dic, això és una ruïna arqueològica de fa 20 anys, exactament. Per tant, vull dir que aquí veiem que a vegades aquests plans que es fan ambivalents, tècnicament correctes, després no se porten mai a la pràctica. Al final s'aconsegueixen recursos per poder fer l'audiència Morera, l'Ajuntament se busca la vida, ajuda de la Generalitat, ajuda de la Diputació, fons FEDER, i tot i amb això, evidentment, sempre quan comença l'obra se van sofrint recàrrecs i al final pràcticament ha costat el que estava projectat en un principi, per tant, això segur. Però bé, ara tenim una bona seu i ara sí que des del 2024 ja sí que sembla que per molt de temps, suposo que el Morera estarà allí. Tot i que crec que ja es veu que no, en el fons és un pèl petit l'edifici, crec que val la pena de dir-ho.
Bueno, és que realment hi ha tres plantes que es dediquen a, sí, a museu,
sí.
Però és que hi ha tres plantes més que es dediquen a tema tècnic.
Tema tècnic, clar, és que el magatzem és el que dèiem, tot i que el magatzem, evidentment, les peces estan allà, però tot i amb això ja resulta, ja neix una mica això, sense l'alegria que hauria de tenir un museu nou, de dir, clar, està condicionat a un edifici vell, i això s'ha de notar, no? Però bé, crec que s'ha resolt perfectament.
Però bueno, però vull dir que, a veure, jo crec que les tres plantes tècniques que han d'existir,
sí, sense cap dubte,
es poden, aquestes sí que es poden acabar traslladant en un altre lloc, i si s'ha d'ampliar el museu, ampliar-lo per aquestes plantes,
sí,
si s'hagués d'ampliar.
Sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Que això, o sigui, el que ha costat acabar aquesta... Bueno, acabar... Bueno, sí, pràcticament acabar aquesta obra i aquesta ubicació, això ja són... Vaja, vull dir, això ja no, ni ho veurem.
No, no, però... perquè, a més, una de les coses,
o sigui,
que...
A veure, tu ja l'has visitat.
Sí, que a més, home, evidentment.
I l'has trobat ja...
No, no, abans de visitar-lo... Jo sempre havia defensat la idea original.
Bé, però just, ja.
Abans de començar l'obra, ja sempre ho van criticar des del punt de vista dels museòlegs de que hauria tingut d'anar a la Panera.
I per què no us escolten, els que ja enteneu?
Bueno, perquè llavors sempre apareixen els arguments de tipus
polític,
econòmic, i després aquí també s'ha jugat amb una base que alguns l'han entès molt bé, que és que dinamitzarà la Rambla de Ferran. Lo qual, evidentment, no dubto que ajudarà, però crec que no ha de ser l'argument principal el que dinamitza la Rambla de Ferran, ja que està allà, evidentment, s'ho faltaria que no dinamitzés la Rambla de Ferran, que ja li toca, però que potser per dir alguna cosa, i això no està en cap, però potser el Museu d'Història de la Ciutat, aquest que tant se reivindicava, hauria estat adequat en l'audiència amb aquestes restes de les adoberies, lligant amb la casa que està al costat, ampliant-lo, i en les adoberies que té l'Ajuntament, i amb el complexe de la Diputació, haurien tingut un conjunt per explicar la història de la ciutat magnífic. Em penso. Però, en fi,
però,
això és somiar truites.
Però per què no escolten els que ja enteneu? És que són aquestes històries que després, aquests esforços que s'han fet ara per convertir-ho en la seu del Museu Morera, fan que difícilment això es mogui d'aquí en els propers a curt termini.
Ah, no, això ja queda aquí definitivament. I sort tenim que s'hagi fet al final. És a dir, que aquesta crítica que
ja,
fem...
Ja, però veus, ens acontentem amb això. Sí. Bueno, encara gràcies que s'ha fet. Ah,
sí,
val,
clar, doncs, clar, clar, clar.
S'ha fet malament i el lloc no és el millor, per dir-ho d'aquesta manera. Sí, però sí, encara gràcies que s'ha fet. Bueno,
sí,
doncs
no,
ja
no, no. I jo recordo que quan se va apostar definitivament per això, les crítiques que hi havia, clar, tots deien, bueno, però és que al final ho farem, perquè si no és que no es farà.
Correcte.
I probablement, si s'haguessin escoltat en aquestes crítiques, no s'hauria fet a la Panera, no s'hauria fet on està ara, no s'hauria fet al Museu d'Història de la Ciutat i el Museu Morera, que ara continuaria mal muntat, perquè no tenia més espai al casino principal. Mm-hmm. Per tant, entre cometes, el mal menor és que ara tenim un magnífic museu, sense cap dubte, i crec que hem d'estar tots contents de que veritablement hagi arribat a aquest bon port. El que passa és que la història crec que s'ha de sempre recordar, reconèixer aquestes parts que té fosques a vegades, els recorreguts, que no són tan brillants com sembla, però que penso que la bona notícia és aquesta, que ja el tenim, amb una seu, amb aquests viatges que ha fet a través de diferents seus per Lleida, amb aquella seu de fa 110 anys, quan va començar amb una obra especialment emblemàtica, que llàstima, com has dit, que no s'hagués conservat, com sí. És aquella façana magnífica, i que ara, evidentment, penso que s'ha fet un esforç, i han dit en el seu moment que el propi arquitecte crec que ha fet una bona conversió, i una de les coses, aquestes tres plantes que deies que té el Morera per equipaments, entre altres té, per exemple, el taller de restauració, que això me costa pues, que l'equip tècnic actual del museu està content de que el taller de restauració estigui al propi museu.
Sí,
no
tinguis evidentment,
de sortir fora, clar. Per tant, vull dir que, sense cap dubte, l'equipament és esplèndid, magnífic, adequat, està de lo més modern, és una de les millors col·leccions que tenim d'art modern i contemporani de Catalunya, i, per tant, en aquest sentit, crec que hem d'estar, això, el que hem dit, alegres de que tinguem aquest equipament. Ara, crec que val la pena conèixer tot.
No, no, sí, està molt bé conèixer-ho. Eh? 110 anys d'història que els hem condensat en 2 setmanes, Els bocins d'història, és un bon bocí d'història de la ciutat de Lleida. Escolta'm, un minut, Joan Ramon, el que, si anem a visitar el Museu Morera, el que veurem és un recorregut d'aquest segle, no?
Clar, d'aquest segle tenim pues, les pintures bàsicament... d'aquest segle, del segle XIX.
Bueno, d'aquest segle, aquest darrer segle.
Començarem...
110 anys.
110 anys, no? I finals del XIX, perquè, clar, l'obra del Morera és bàsicament tota del XIX. Tindrem l'obra del Morera del Carles de Haes, tindrem el Xavier Gossé, magnífiques pintures, tenim l'Antoni Samarra, tenim el mestre, potser la col·lecció de l'André Cristòfol, la tindrem allí, ja no desubicada com abans, que estava una sala especial, sinó ara està dintre del context, és un dels nostres grans autors actuals, molts dels pintors actualment que tenim, inclús crec que va haver un gest molt bonic el dia de la inauguració del museu, que va ser, recordem, el dia 13, bueno, la inauguració, l'obertura del museu, se va fer una visita prèvia als artistes actuals de Lleida, que pràcticament dels artistes vius actuals, pocs encara tenen obra al museu, perquè sembla que s'està finit per poder entrar-ne, sí. Però tenim obres pues, del Víctor Pallarès, del Miquel Roig Nadal, tot i que no té exposada obra, però sí que té algú, l'altre dia ho comentaven, que el Toni Prim, sí que té exposada obra actual també, perquè hi ha molta obra fotogràfica que crec que també és un art contemporani i és molt interessant. Per tant, aquestes tres plantes de visitar el Museu Morera des de lo que seria l'art del segle XIX fins a això, al segle XXI, penso que és un bon panorama de recórrer-lo i sobretot en clau ponentina, és a dir, amb els pintors i artistes que han tingut aquí, que també han tingut un paper a vegades oblidat, i crec que això, evidentment, el Morera ho reflecteix magníficament bé.
Doncs mira, és, ara sabem la història, sabem el que hi ha dins, ara és a visitar-lo.
Exactament,
a visitar-lo.
Sense cap dubte.
A més, ara no recordo quan és, però bueno, quan arribin aquestes dates anuals, de, per exemple, la nit dels museus i aquestes històries, sí, doncs és un equipament més que se sumarà a l'oferta de la ciutat de Lleida.
El 18 de maig està tocat, el dia del Terrassel dels Museus és el dia el 18 de maig. Està...
Aquí el tens, tu el tens ben controlat. Eh?
Sí, sí.
Molt bé, Joan Ramon González, setmana de Festa Major, eh?
Sí,
és el cap de setmana, avui és dilluns, està allà lluny.
Sí, sí,
bueno,
sí,
allà
sí,
lluny.
Sí. No tant, no està tant, aquí, exactament, està aquí mateix. Està aquí. A més, una Festa Major especial perquè el dia 12, tot i que des de l'associació pues, animem a la gent que facin les activitats que tenim previstes, com el joc de pistes al dematí i a les 8 del vespre, que tinguin paciència per saber els resultats electorals, pues, tindrem la visita nocturna. Exactament.
Hi ha temps per tot, sisplau. O sigui, la persona que sacrifiqui una activitat per conèixer els resultats electorals 30 minuts abans, de veritat que no ho feu, perquè és que els resultats electorals seguiran sent els mateixos a les 10, a les 11 i a les 12 de la nit.
Sí, sí,
no, i ho valen demà al matí.
Sí, sí, sí,
per
sí.
Tant, la visita nocturna és magnífica, sí, i amb els focs artificials de Cloenda, sí, sí. Encara més.
El que passa és que hi haurà l'emoció aquella quan la gent que està veient, quan està fent una activitat que està veient el partit de futbol, diu, m'han ficat un gol, han ficat un altre, ara que estarem pendents, alguns
no.
Diran, a veure, ha guanyat el partit, ha guanyat l'altre, està pujant un esco menos, i cap a les 11, que és quan ja se sabrà definitivament tot, doncs ja haurem acabat els focs i demés, no?
Molt bé. Joan Ramon González, bona Festa Major.
Igualment, a tots, a celebrar-ho, que és el nostre patró. No oblidem-lo pas.
I tant, gràcies. Va, que nosaltres fem una pausa i de seguida tornem a connectar amb Cosme García, que ja saps que avui estan a Saragossa.
El Madrid ja és... campeón de liga. Siguiente objetivo, la Champions.
Venga, vamos, 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 vamos.
Y este miércoles se la juega en el Bernabéu. Desde las 8:15 de la tarde en COPE, la vuelta de las semifinales. Real Madrid, Bayern de Múnich.
Bernabéu, Manolo.
El 2-2 de la ida deja la eliminatoria totalmente abierta.
Mira cómo sale, mira cómo sale.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
El número uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, Tipo Directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Vuelven los clásicos de la mano del mejor.
Omega.
Porque no hay dos sin tres.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Classics con José Luis García. Esta semana, De aquí a la eternidad, ganadora de 8 Oscar. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Lleida. 45 minuts és el que separa Lleida i Saragossa amb AVE, i ja hem escoltat abans a la primera connexió amb aquesta tercera aturada del Caragol Tour al Ferran Perdrix parlar de que existeixen aquests avantatges amb ferrocarrils per venir a Lleida a la plec del Caragol. Per tant, és una bona manera per portar gent de Saragossa a Lleida, puges al tren, 45 minuts, gaudeixes de la festa i mira, cap a casa i pots tornar-hi l'endemà, si és el dissabte, per exemple. Osme García, què tal? Com estàs? Ho teniu ja preparat? Parau taula ja?
Yo estoy aquí a la entrada, sembla a la Plaza Toros que voy cogiendo la entrada. Estoy con dos personas muy rápidas, irán muy lent, muy rápido. Es Ramón Salanova, que va a ser director general del Govern d'Aragó, secretari general tècnic, ha estat a l'Ajuntament de Barbastro, però és dels pocs que coneix el Cargol Tour, perquè ho vam invitar al Palafox. Ramon, ¿qué viviste aquel día y lo que estás viviendo ahora, que los de Lleida tengamos que venir a presentaros nuestra fiesta?
Me parece estupendo, o sea, es una forma de difundir una afición y un sabor que nos gusta mucho a todos también aquí.
Yo sé que tú eres muy caracolero.
Sí, señor, porque frecuento un restaurante donde hay a la brasa y tengo una nieta que le encantan además.
Pues llévala durante estos días a Casa Pedro, porque estamos haciendo la promoción en Casa Pedro. Tenía por aquí a Domingo Buesa, a Paco Cerdá, el teniente de alcalde que tuvimos en el Ayuntamiento de Lleida. ¿Dónde teníamos a Domingo Buesa? Por
se
ahí,
te escapen,
se
te escapen, Cosme.
Se me escapa la gente. No, ¿saps què passa?
Semana
que
taula, sí. Home, semana taula.
No, que tinc autoritats molt influents i que tothom les agafe. Que tothom les agafe. Domingo Buesa és la persona aquella que quan arriben els reis d'Espanya és el que els acompanya i les explica tot. És l'historiador més important després del doctor Antonio Bertrán, que fue el cronista oficial de Zaragoza. Lo que tenía bueno es que era de Sariñena, que es un pueblo muy bueno, ya sabe a quién le voy ahora a pasar el micrófono. Bueno, este fue nuestro secretario, bueno, nuestro director general para las comunidades aragonesas, y bueno, una persona emblemática y que es muy querido, y además fue concejal del Ayuntamiento de Zaragoza, ha estado en el gobierno de Aragón, o sea que lo ha hecho todo. Domingo tiene publicados muchísimos libros, y sobre todo cuando vas al Pilar de Zaragoza, tienes que ver a la Virgen del Pilar y a Domingo Buesa. ¿Cómo se vive una fiesta como esta, que la gente de fuera os venga a invitar a los de casa?
Bueno, yo creo que se vive con mucha ilusión, porque aparte es importante volver a recuperar ese viejo sentido de la Corona de Aragón, que yo creo que es algo que es un valor magnífico que tenemos en la historia.
¿Te gustan los caracoles?
Sí, me gustan mucho los caracoles. Yo soy de pueblo de las tierras del Pirineo, y los caracoles sí que me encantan.
Para finalizar, estás en la universidad. ¿Los universitarios son gente que les gusta ir a restaurantes o les gusta ir de burgers?
Pues yo creo que le gustaría al campo, fundamentalmente, más que a los restaurantes, y pues sobre todo buscar esos sitios en los pueblos donde se come realmente lo que constituye la identidad de la cocina. Sí.
Gràcies, amigo vostre, que va estar el director general del govern d'Aragó. I, bueno, ara tenim aquí personalitat de tot. Ha arribat Pilar Bosch, que és la nostra...
Cosme, t'hauràs de moure perquè s'està arribant la comunicació entretallada.
Bueno, pues espero, un moment, espera que vaya amb una cosa que tu t'agrada. Un segon, només a veure si ho trobo. Si era... Mira, ara vaya amb un puesto. Espera, només un segon. Espera, un segon. Un momentet. Tu ets allà del pernil?
Hola, sí.
Sí? És difícil això de tallar el pernil?
Sí, s'ha de tenir pràctica.
Quants pernils s'hauràs tallat a la teva vida?
3 o 4.
I te surten bé?
Sí, molt bé.
I avui ja estàs fent xulles grosses o petites?
Gràcies.
Déu-n'hi-do. Per tu, eh?
Ara
boníssim. Boníssim.
Ara m'has de parlar de pernil en aquesta hora, Cosme, i sobre provar-lo i tot. Porta-me'n.
Boníssim, de veritat.
Vale, venga.
Bueno, això és un homenatge a les que estan escoltant.
Ja et deixo aquí menjant. Cosme García, que està al Caragol Tour, estan a Saragossa i ara hi ha dues setmanes i mitja i la pleca a Lleida.
Un segon, només un segon.
Va.
Què és el que estàs ofreciendo ara a la gent tu des de l'escola d'hostaleria a Lleida?
Pues caracoles a la romana con alioli de tomate confitado.
Mare
después
Déu.
Crestas con caracoles. Quis con caracoles y una tostada de cerdo ibérico con picadillo.
Pues ya vamos que me lo explique, ¿no, Ricard?
Sí, perfecte. Quasi ho he pogut provar i tot.
Jo sé que quan falla aquestes connexions i aquestes, sobretot, te fico molt d'equip.
Mare de Déu. Cosme, una abraçada.
Salutacions ben cordials des de Saragossa, la ciutat d'avui de la Plec del Caragol.
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Doncs a part així, que ens posem ja rumb cap a les 2 de la tarda, obrim la nostra tertúlia d'esports dels dilluns, la radiografia, com sempre, ben acompanyats. Xavi Pérez, què tal?
Hola, bon dia.
Escolta, enhorabona.
Moltes gràcies.
Però per què et toque?
Pel llista.
Bueno, si
vols... No, me'l duies pel llista, no?
Pel llista i pels que van de blanc.
Ah, vale.
Ah, sí, és veritat, no? Ten raó, és que ara veig. Moltes enhorabones, o sigui, per això.
El Barça us ha ajudat bastant.
Però... O el Girona més, no?
Mare meva.
Bueno, el Girona va fer el que havia de fer, però el Barça els ha ajudat. En fi,
sí.
Bueno, escolta.
Gràcies.
Les coses com sigui. Jo sempre dic el mateix. Al final, és que ja veu bé un dia, és que no sé què. Al final d'una lliga, després de 30 i escaig partits, aviam, normalment el que està a dalt és el que és el millor de tots.
Ah, però és que el Madrid se l'ha perdut un partit.
I no, ho dic per això, perquè a vegades el Xavi... Hòstia, hem sigut superiors al Madrid i al Girona en tots els partits, ja, però els has perdut tots. Llavors, és que sí, és que no, és que són errors puntuals, el que vulguis, però després de 30 i escaig partits... Mira, amb una eliminatòria, amb una final, a partit únic, pot passar de tot, però després de 30 partits... Escolta, el que està a dalt de tot, doncs, serà el que és el millor, eh?
Jo crec que el Girona...
Sergi Tor, què tal?
S'hagués pogut dir que parlem de... Bon dia. El Leicester...
Espera, que també està amb nosaltres l'Albert Escuer, cap d'esports del diari La Mañana. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. No sabia que avui parlaríem d'esport minoritari.
No. Ja clar no.
No, ara ens n'anirem cap a Múrcia. Bueno, Múrcia, virtualment, eh?
No, ja clar.
Però, Albert, estaràs amb mi que després de tot una lliga, de tot un curs, de tot un any, normalment el que està al capdamunt de la classificació és el que ha sigut el millor globalment.
Normalment sí. I si a més el teu president es diu Florentino Pérez, aleshores la campionat és que no caldria ni jugar-los.
Ja estem.
Bueno, a veure, dit això, que aquest cap de setmana han passat coses molt interessants. Comencem per les positives. Lleida llista.
Però Xavi Pérez... anem a l'última hora, home.
La darrera hora és que hi ha hagut el sorteig i que anem a Iecla, que ja ho hem dit.
Home, per això.
Però ara en parlarem. Però el Lleida llista ha fet el que vam dir que s'havia de fer i que era molt difícil, que és guanyar els darrers partits, tots.
Bueno, això és el que diem. Jugar una competició sola no és el mateix que jugar dos. I aquí li va passar factura fins que se va quedar sol a la Lliga i s'ha hagut de ficar les piles, perquè si no, malament. I ahir va patir, eh? Va guanyar, però va patir molt, eh?
Bueno, ja, perquè és que ha jugat amb el primer, amb el segon i amb el quart.
Per això ho dic.
És que al final se l'ha guanyat la permanència. Albert Escuer, el Lleida llista, seguirà a primera l'any vinent i a més, segons... O sigui, on ha acabat, li suposa alguna cosa més?
Bueno, es que el esport té coses que són increïbles i meravelloses, no? I el lleidallista i el Caldes fa 3 mesos que estan lluitant per la permanència i al final no només s'han salvat, sinó que se jugaran per estar a Europa la temporada vinent.
Imagina't tu.
Perquè el 9 i el 10 fan una eliminatòria de play-off i el guanyador es classifica per disputar competició europea. O sigui, fixa't tu com són les coses. Sí, no? Sí. Un llista que al gener van quedar en una ratxa de 1 de 24 punts possibles. Estava esponsat a la misèria, però a partir d'aquí 18 i 18, 6 victòries i com has dit tu, davant del primer, del segon i del quart. Aleshores, bueno, no només ens hem salvat, sinó que tornem a tenir l'opció de jugar a Europa l'any que ve.
Sí, sí. Bueno, veurem com va i veient el que ha passat aquest any, doncs no sé si seria bo o no classificar-se.
No, 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 el que passa és que la gent no sap molt bé el que ha passat enguany. Han jugat la Champions.
Sí, sí.
És l'únic equip de Lleida que juga la Champions.
Sí, sí.
És que fins que arribi un altre equip, ja veurem, eh? Cuidadito,
bueno, ho veig difícil, eh? Amb qualsevol altre esport, jugar la màxima competició europea de l'esport que et toca. Eh? Però, bueno, enhorabona a Enric Duc, a tot el projecte i, evidentment, a tots els directius i jugadors. Al final, insisteixo, és potser l'únic equip que ha fet el que havia de fer, que era guanyar-ho tot.
Sí, sí.
Però és curiós que donem l'enhorabona i és certa, però bé perquè la temporada no han pogut fer els deures abans, no?
Sí, sí, clar.
És a dir, si haguéssim tingut una permanència tranquil·la, no, tindríem ara...
Per
no, però és curiós, no? Però dic que a vegades el volum no és normal i és lògic, no? I s'ha salvat com s'havia de fer, és a dir, que havia equip per salvar-se.
Sí, sí, però havies de guanyar els partits i tenia un final de temporada molt complicat, el lleidallista, per tant, ho ha salvat. No sé, l'11 de setembre ahir si va ser...
Un
jugador més o
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Sí. Pues perfecte, també m'alegro. Al Requesens, l'AM va començar el seu play-off d'ascens perdent a casa davant de l'Espanyol B 0-2, partit de tornada el dimecres.
Jo crec que és molt complicat passar ronda.
Més que res perquè l'AM a casa eren fortes i clar, perdre a casa 0-2, això és eliminatòria pura, és a dir, has de guanyar de 3 gols ara per classificar-te.
Sí, no estan de sentir ahir una declaració d'una jugadora que diu que sí, que ells
evidentment, s'hi ha d'anar a guanyar.
Que tenen clar que passaran, eh?
Bueno.
Però bueno,
ja van guanyar 0-2 al partit de la Lliga regular, s'ha d'igualar com a mínim el resultat, però és evident que és difícil.
Molt, molt.
És difícil perquè un 0-2 en contra és un molt mal resultat, però és evident que a l'esport, fins que no l'àrbitre no xiuli, sigui l'esport que sigui, has d'anar al 100%, perquè tot l'altre et debilita molt, eh? Sempre et debilita molt, fins i tot de cara al futur, el resultat és el que és, 0-2 no és el millor resultat, és evident, però hem d'anar dimecres, doncs, evidentment l'Espanyol també era el favorit, quan parlem de favoritismes.
Sí, sí.
Era un equip potent, no? És un equip fet per pujar.
És una altra fita molt important, jugar amb play-off.
No, no. És una feta de miracle, ho hem dit aquí. Ara el resultat és dolent, però al món de l'esport, com sempre en diu, ho hem vist de tot.
Estan jugant contra l'Espanyol A.
Per això, femení, per això.
No el B, eh? L-A.
L-A, L-A, per això ho dic.
Juguen amb equips ja força potents. Per cert, en futbol sala, el futsal Lleida també va guanyar el seu partit. El Penya Esplugues va perdre el seu i a falta de 3 jornades són líders amb 6 punts d'avantatge. Per tant, amb una jornada més... Igual ja podríem estar parlant també d'uns nous campions i de pujar categoria. Albert Escueret llegia, ara parlarem de bàsquet i de futbol, però llegia també que el club de tenis taula Borges tanca també 19 anys d'estar a l'elit del tenis taula.
Sí, a part amb un final dramàtic i cruel, perquè el darrer enfrontament era el centre de tecnificació de les Borges contra l'Alacant, que era el rival directe. Comença guanyant 2-0 l'equip de Borges. Els partits de tenis taula són 6 partits, o sigui, les eliminatòries, els enfrontaments de tenis taula són 6 partits. Al Borges li anava bé un empat. Comença amb 2-0, o sigui, té 4 partits per sumar una victòria i assegurar-se com a mínim l'empat i, per tant, la permanència... I a partir d'aquí hi ha un col·lapse i bueno, pues, l'equip no se'n surt, hi ha homes molt fiables, doncs, com el Víctor Clot o com el Mario Mardurán o el mateix Joan Massip, doncs no poden guanyar cap partit i acaben perdent i certificant aquest descens, com bé dius, després de 19 temporades en les que, ojo, l'equip ha guanyat 2 lligues, 4 copes del rei, i ha aconseguit construir un centre de tecnificació que és un autèntic referent del tenis català i estatal. És una pena, però estic convençut que l'Enric Vall és cabeçut de mena, i bueno, de fet el club existeix perquè un dia se li va ficar al cap doncs que hi havia Borges, necessitava tenir un equip de tenis taula d'elit i ho va aconseguir, ja estic convençut que treballaran i que més aviat que tard tornaran a l'Elit perquè s'ho mereixen.
Bueno, són aquests projectes que ben treballats, doncs cada X anys tens una mica de davallada, però després, com que tens bona base, doncs escolta, a treballar per tornar a pujar. La lleidatana Berta Segura, per cert, que obté plaça olímpica per anar a París, el relleu 4x400.
Fantàstic.
Vull dir que també, fixa't que parlem d'equips i d'esportistes lleidatans amb projeccions molt interessants. Vinga, Sergi.
Sí, però aquí parlem més de París, Albert. Quants esportistes lleidatans poden anar a París? El Cravioto.
Cravioto.
Berta Segura. Carrasco, amb natació? Se n'ha anat a l'Albert, no?
L'hem perdut.
Val.
Albert.
Ja estic aquí, sí. Estic aquí.
No, però, el Sergi t'estava preguntant quants lleidatans i lleidatanes poden acabar anant a París a les Olimpiades.
Bueno, tenim confirmat a Isunoda en judo, tenim confirmat el Miquel Travé en piragüisme.
Dos.
I és cert que aquest cap de setmana els relleus 4x400 d'Espanya s'han classificat, el femení a la Berta Segura, el masculí a el Bernat Arda. El que passa que a l'atletisme i el tema dels relleus, evidentment, doncs funciona igual que als esports d'equip, no? Perquè no deixa de ser un relleu un equip. Aleshores, el que s'ha aconseguit és que Espanya tingui plaça per estar al 4x400 masculí i femení als Jocs Olímpics de París.
No aquests esportistes.
La decisió definitiva dels atletes que hi aniran serà després del Campionat d'Espanya, que es disputa a la Nucía entre el 28 i el 30 de juny, i serà aleshores quan la Federació Espanyola d'Atletisme doncs farà oficial doncs quins són els atletes i les atletes que van al 4x400. En condicions normals, Berta Segura hi ha d'anar sí o sí, si no hi ha un d'alta baix, i Bernat Arda jo crec que també té moltes possibilitats, perquè a banda totes les grans competicions per les quals s'ha classificat el Bernat ho ha fet així, no? Sense fallar les grans cites, en aquest cas als Campionats d'Espanya.
Molt bé.
I segur que Cravioto també, no? Cravioto també el tenim?
Bueno, i després segur que Cravioto també en Piragüisme, evidentment. Bueno, perquè segur, com que hi va sempre, ja ho
donem. Sí, No, però és el millor esportista de l'història.
No, però són aquestes coses que les donem per fet i que les hem d'anar valorant, igual que Marc Márquez i aquestes altres històries. Vinga, anem a la darrera hora. Com bé deia el Sergi, fa escassos minuts ha tingut lloc el sorteig dels play-offs d'ascens a Primera Federació.
Havia boles calentes.
Segons els resultats d'ahir, veieu que estem parlant de play-offs d'ascens, per tant, bueno, és que no teníem, vull dir, segons els resultats de l'anterior, ja no teníem possibilitat de pujar directament. Ahir, l'Hèrcules va guanyar, el Lleida va perdre, el Sant Andreu va guanyar, el Badalona va guanyar i l'Europa va guanyar. Això va portar al Lleida Esportiu, que fa dues jornades ocupava la primera posició, a la cinquena. Per tant, avui a les boles aquestes del sorteig...
A les boles calentes.
Sí, bueno, estava per enfrontar-se amb un segon. Hi havia, Sergi, quines possibilitats?
Bé, fàcil, Pontevedra, Baracaldo, Sant Sebastián de los Reyes i Llaclano.
Bueno, el sorteig s'acaba d'acabar fa pocs minuts, perquè a més els fan llarguíssims, al final es trauré 16 boles, i el Lleida Esportiu es jugarà la primera ronda del play-off d'ascens amb el Llaclano. Primer partit a casa, aquest diumenge, 7 de la tarda. El club ha presentat també ja els preus de play-off. Valorem el Llaclano, Sergi i Albert.
Aviam, el Llaclano segon, com ho has dit, del grup, del grup cinquè, de l'últim grup, andalús. És un equip que va començar malament la temporada, les sis primeres jornades se va guanyar dos partits, però després va tenir una trajectòria molt, molt, molt bona al desembre, gener, febrer, que el van ficar amb liderat, i amb el pols l'ha perdut davant del Sevilla Atlético, que és un equip doncs també potent, no? Un filial. La segona posició l'ha tingut molt assegurada des de fa gairebé un mes. Ahir va perdre 0-1 davant del Manchego, que es va salvar, però ja va fer jugar, en aquest cas, no un equip A, sinó un equip B. I aviam, de les quatre opcions...
Mal fet.
Sí, jo crec que sí, perquè... Bueno, però això és un altre tema, no? Però, en aquest cas, doncs, és important... Ja, ho sabíem, però, evidentment, ja sé que això és reiteració, el partit com a local, el camp del Llec, la gespa natural... Per tant, bueno, no hi ha problema de gespa artificial, és un camp gran, de gespa natural, ben cuidat, una altra cosa és la calor que pugui fer a Iecla el mes de maig. I bé, dins de les quatre opcions que hi havia, no sé si el Albert Square considera o no, doncs no és la més dolenta. Ara bé, el Lleida, al cap i a la fi, si vol pujar a Primera Federació, es trobarà amb un altre segon. Això és segur, perquè a excepció de l'Europa no cauran tots els segons, no? I, però bé, doncs, després de convenir potser per agafar moral i a veure doncs, com afrontem aquesta eliminatòria, doncs no ha estat un mal sorteig per l'equip lleidatà per mi.
Albert Escobar.
No, números en mà era el millor entre moltíssimes cometes, eh? Perquè, bueno...
No vol dir que el millor no era el Sant Sebastià de los Reyes?
8 derrotes, però és cert que només havia fet 43 gols i n'ha rebut 29, no? El Sant Sebastià de los Reyes havia guanyat un partit menys, 16 victòries havia acabat, però n'havia marcat 61 i n'havia rebut 26. Sí, 61, és evident que el nivell del 1, del 2, del 3, del 4 i del 5 de cada grup és molt diferent, però per fer 61 gols, sí, doncs s'ha de pedalar, no? I el Yeclano en aquest cas, doncs, bueno, només n'ha fet 43, en la qual cosa és un equip doncs, que sobre el paper no seria molt golejador i defensivament doncs, n'ha rebut 29, que bueno, pues, són els pitjors números de gairebé dels equips que s'havien classificat, no? Bueno, veurem. Aquí el drama, el problema, i cal recordar-ho perquè crec que hi ha gent que encara no se n'ha enterat, és que en cas d'empat hi ha pròrroga, però en cas de pròrroga ja no hi ha penal, sinó que es classifique l'equip que acaba la Lliga en
bueno,
millor posició.
Discrepo amb els penals, si perquè l'experiència de Jaén i Sevilla... Albert, a mi els penals...
Però és important perquè amb els penals bueno, et pot sortir cara.
Val, però ara sabem
que com hem quedat, o guanyem els partits o
no passem. O no passem.
Per un moment, després de 210 minuts, ho vam dir la setmana passada, són 210, eh?
Sí, no, clar, evidentment.
I els penals, bueno, tenim Sevilla i Jaén, no...
Ara oblidem els penals.
No, és que no n'hi ha. No, no, podem oblidar perquè no n'hi ha. El que diu l'Albert Square, no cal li plantejar.
Si a l'acabar la pròrroga estem empatats, bueno, doncs tenim... Ja sabem, eliminats, no cal ni tirar la moneda, ja sabem
no,
què és.
No, és que ho sabem.
Però doncs per
ho
això
sabem.
T'estic dient que no...
Jo crec
que... Els penals que s'han de marcar, i si no, pues que li preguntin al Lleida, que li preguntin al City, a Bernardo Silva, en el seu moment a Sergio Ramos, són, bueno, s'han de fer, però és una bola extra més que tens. En aquest cas no la tens. Jo recordo que el darrer playoff, que és cert que va ser a partit únic contra el Sestau, el casquem, perquè en un partit que no va passar absolutament res, acabem 0-0, i passa el Sestau perquè es va classificar millor que Lliga. És cert que les circumstàncies eren molt diferents perquè va ser la temporada aquella de l'Abri, que el club va ser un autèntic desgavell. Però ho dic perquè,
sí, no,
perquè
és,
sobretot en la prèvia d'aquest diumenge hi havia molta gent de que no, anem amb el filial, anem amb els cadets. No. Era importantíssim tenir el factor camp. Al final no l'hem tingut, bueno, hem de pejugar amb això.
S'ha de guanyar.
No, evidentment, s'ha de guanyar i... Però jo crec
és que tu acabant... És que tu, perdona, Javi, és que tu acabant segon pots pujar amb 4-0-0.
Sí, però és molt difícil, eh? Sí, és veritat, en raó.
Però pots o no pots?
Sí. No, puges. No, és una pregunta, és una confirmació. Si l'Europa fa 4-0-0, és equip de Primera Federació.
Ja.
Correcte.
Bueno, ja veurem. Jo crec que no... veurem com arriben deportivament. Jo crec que ara li diria al Sergi, crec que arriben desfonsats, aquests jugadors. Estan molt acabats. No és el mateix equip de fa 2 mesos. I no sé.
Aquí el problema és que no hi ha temps per lamentacions, que el partit és aquest diumenge. No és allò que tens 2 setmanes per, escolta, agafem forces, en retrobem.
No, i
això és ja...
Tenim un altre lesionat, o sigui, veurem com arribem.
Per cert, a nivell esportiu, Sergi, com va anar el partit a Alacant? Hem perdut algun jugador? Com tenim a la plantilla per aquest diumenge?
Bueno, el problema és Campins.
Per això.
Aviam, tampoc no va dir l'entrenador al cap del partit que fos tan greu, que s'havia d'esperar. La targeta de Musa. Jo li tinc que donar la raó públicament a Albert Square, perquè jo era inicialment del que m'havia plantejat el tema dels suplents, però després que vaig veure el partit era evident que no podíem anar en suplents, havíem d'anar a competir, ningú ens pot retraure res. El Lleida va fer una molt bona segona part, la primera part no,
no la primera
però tampoc l'Hércules va fer res, un gol de córner i res més.
Però el gol de sempre.
Bueno, però amb 1-1 vam tenir l'1-2 vegades, amb 2-1 vam tenir l'empat a 2, que hagués estat allò un dalt a baix, però els que es vam tenir al 93, al 93 vam tenir l'empat a 2.
Amb l'empat li donàvem l'ascens a l'Europa.
Correcte. Sí. I vam estar a punt, però el Lleida va competir i havíem de fer el que fos possible per competir, però sobretot pel dany reputacional que hagués estat per la categoria, fins i tot també per l'Hércules, anar ja amb juvenils o suplents i es perdre 5-0. Això ja ha passat, i ara, el que tu parles, problema, tenim a Neider, que evidentment ja no se compta, i ara és Campins al minut 35 de la primera part, va tenir una punxada, però l'entrenador va rebaixar la gravetat a la fi del partit a falta d'exploracions demà. I Roger Figueres ja va dir, noi, mà trencada, però has de sortir al camp perquè ens sortim. Recuperem a Joao, Javi Robles també inicialment s'ha de recuperar i hores d'ara doncs seria Campins, que és titular indiscutible. El problema és que les baixes estan focalitzades totes a les mateixes
a
posicions.
Defensa, no?
Per això
sí que és un problema.
Bueno,
és un problema. El que passa que també és cert que aquesta temporada el Lleida ha tingut un avantatge que també ha acabat sent un inconvenient, depèn de com se miri, i és que aquest grup 3 ha estat molt fraccionat des del començament. Hèrcules, Europa, Badalona, Sant Andreu i Lleida han estat, jo crec, que el 95% de les jornades en posició d'ascens. I fixa't tu que del primer equip doncs, que no ha fet playoff, que és el Terrassa amb 50, al playout, que és el Formentera, 44, o sigui, només 6 punts. Sí, aleshores, en aquestes dues lligues que hi ha hagut al grup 3, doncs el Lleida ha estat el pitjor de la seva. O sigui, ha estat el pitjor de la lliga dels 5 primers, perquè ha fet 2 de 24 punts possibles. Correcte. Però ha tingut la virtut de que ha estat el millor dels altres 13, no? Bueno, ara comença una competició nova i jo crec que, jo era dels que em pensava que Alacant ens queia la Mundial, perquè jo estava convençut que teníem cara en tot, però que ens queia la Mundial. Però, bueno, jo crec que acabar amb aquestes bones sensacions, encara que siguin derrota, bueno, m'ha de servir per fer una mica nen, no? I dir, bueno, és cert que portem 2 mesos doncs, que no estem bé, però l'últim dia que anàvem com a convidats de pedra a la festa de l'Hèrcules, ostres, els hem ficat al cangal, perquè quan el Lleida empate, l'Hèrcules, hi ha 10 minuts que està grogui.
Però grogui, grogui.
Després es marquen el 2-1, però com ha dit el Sergi, estem fins a l'última jugada del partit intentant, no? Bueno, jo crec que tot i la derrota, bueno, acabem relativament amb bones sensacions.
Una pregunta important, Albert, que això sí que me la va preguntar un senyor, crec que l'ha de respondre bé. Això sí que és important, a banda dels penals que no n'hi ha, no n'hi ha, ja ho sabem, els gols a camp contrari no valen doble.
No.
No.
És a dir, si nosaltres ara fem 3-1 a Camp d'Esports, a Llecano 2-0 sí que ens eliminaria pel tema de la classificació, però no pels gols a camp contrari. Bueno.
Exacte, això, aquesta norma ja es va eliminar, una norma que jo considerava molt absurda. Però
total, bueno, no, injusta, injusta.
Aquest diumenge a Camp d'Esports, 7 de la tarda, el club ha presentat també preus, els abonats a 50% de descompte, però han de comprar l'entrada. A partir de dimecres i a partir de dijous ja estarà a la venda per la resta de no abonats.
Sí, és festa major dissabte, finalment és diumenge a les 12, diumenge a les 7 de la tarda i després el castell de focs, no? A les 10.
Diumenge a les 7.
No, però perdona.
Dia 11 és Sant Anastasi, és dissabte.
Però juguem diumenge, no?
Sí, diumenge, sí, diumenge és 7 de la tarda.
Això no,
és que no hi haurà ningú al camp. Tothom ha d'anar a votar.
Home, sí.
Tens tot el dia per votar.
No se vote.
Home, sí. Tens des de les 8 del matí.
Bueno, a votar tens tot el dia. Partit de tornada una setmana després.
No és una obligació, és un dret.
Ja comencem.
I anar al camp és una obligació.
Jo no soc afiliat a cap partit.
Partit de tornada. Partit de tornada en una setmana, no?
Sí, clar, diumenge que ve anem a Llecla.
Que ens queden 3 minuts. Albert, bàsquet, escolta, estan fent el que no ha fet ningú, a 8 partits seguits guanyant, però clar, els de dalt també van guanyant i allí estem,
Jo crec que els 12 jugadors i cos tècnic de l'ICG Força Lleida es mereixen un monument i una estàtua a l'entrada del Barres Nord.
Sí.
Perquè 8 victòries consecutives i guanyar,
és tornar a guanyar,
i mires la classificació i a efectes pràctics som quarts,
sí, i sense pròrrogues, i guanyem sense pròrrogues. Per
Estudiantes acabarà segon segur perquè ha guanyat la Copa. Ostres, mentalment és un exercici de resiliència extraordinari. És brutal el que està fent aquí, més enllà de que ja ha superat en 3 el seu rècord de victòries a l'Alep Oro i que fa 2 anys Granada puja en 26, nosaltres ara en tenim 25. Però, doncs, no sabrem fins a l'última jornada si som tercers, quarts o cinquers i, per tant, si juguem, que això sí que està clar, en Guipús, Qualacant o Valladolid.
Una pregunta, Albert.
Factor pista ja el tenim assegurat.
És important, és curiós. Ahir l'Albert ho va dir i el Coruña vol que nosaltres guanyem. Si nosaltres guanyem ja són campions, el Coruña.
Sí, senyor. Aquesta jornada ens hem quedat sense opcions matemàtiques de pujar directament, però serem jutges de l'ascens. Si el Força Lleida guanya el Menorca, el Coruña és equip ACB.
En què perde divina Melilla. Perquè això el volia preguntar-te, perdó. El triple empat en bàsquet com va? Per partits jugats, punts a favor o en contra? Parlo des de la ignorància, per això volia preguntar-te.
Lligueta entre els equips implicats i en cas de persistir l'empat, l'averatge entre els equips implicats.
Clar, tenim una victòria i 3 derrotes, nosaltres.
No, ja ho va dir l'Albert, que els empats no ens anava bé el Força Lleida.
Però fixa't tu que hi ha un partit que és Melilla-Coruña.
Sí?
En el qual el Coruña, doncs, perdent, podria pujar, i el Melilla li és igual el que faci. O sigui, el Melilla, per salvar-se, està en mans del Castelló. Si el Castelló guanya, és el Castelló. Si el Castelló perd...
És curiós, és curiós,
Déu-n'hi-do. Bé, doncs, bueno, jo crec que el Força Lleida arribarà al playoff en forma, molt en forma.
Però no una altra vegada a Alicant, perquè ara, sí, ara Yeclano, ara Alicant.
No, Yeclano és Múrcia. Yeclano
però
està al tocat, està a una hora de balanç, no està tan lluny, Yeclano.
Una horeta
més. I amb tenis taula, també. Això faltaria el bàsquet.
Jo recordeu que fa moltes setmanes us vaig dir que vaig tenir un somni molt humit, que era playoff amb Alacant, factor pista, i sí, Final Four a Lleida.
Vale, bueno.
No.
Aviam, si ara parlem de la lògica, de la lògica de resultats, aquest divendres seria Lleida-Alacant, no? La lògica, eh?
Sí.
S'apliquem la lògica.
Va, anem directes a les dues. El Mollerus, per cert, que va perdre el seu partit, però que està salvat matemàticament, i ara sí que ja han dit que porten mesos sense cobrar. I això és un altre problema de l'esport. Albert Square, parlem dilluns. Vinga, bona setmana i bona festa major.
Igualment, home, i aneu a votar.
Vinga, sobretot.
Bueno, això és un dret, no és una obligació.
No. Xavi Pérez, a la tarda.
Sergi Tor, una abraçada. Sí. Bona festa major.
Vinga, adéu, bona tarda.
Vinga, sóc el Ricard Álvarez, ens plantem a les dues de la tarda. Demà hi tornem. La festa major és el cap de setmana i el futbol també, però demà nosaltres, des de Lleida, a les 12:20. Ara la Pilar García Muñiz t'explica tot el que t'interessa.